El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem el programa parlant de boira. Adequat també si tenim en compte el temps que ha fet aquesta Setmana Santa. Comencem. Parlem ara de que s'han presentat 3 nous captadors de boira basats en la ciència i desenvolupats en el marc del projecte LIFE, que s'han testejat ja a les Illes Canàries amb resultats preliminars molt positius. Sobre el tema volem parlar amb el Gustavo Viera, que és coordinador del projecte LIFE Nieblas. Gustavo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, hablamos de un captador, de 3 concretamente, captadores de niebla que no pueden coger una gran cantidad de agua, pero sí que sirve, ¿no?, en este caso, para ayudar en contra de la sequía, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, realmente son 2 tipos de captadores. Uno, lo que se ha hecho es usar 2 tipos de mallas, son los típicos captadores comerciales que actualmente se pueden adquirir. Y por otro lado, hemos desarrollado un nuevo captador que hemos denominado innovador, que ha desarrollado el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y es el que realmente ha obtenido unos datos pues muy buenos y nos hace pensar que bueno, que tiene un gran recorrido este nuevo sistema que se ha creado, por un lado por la efectividad que tiene, por otro lado por la gran movilidad que puede tener, porque no precisa ninguna instalación previa, ningún tipo de armado para su instalación, y por otro lado por su economía, puesto que es mucho más económico pues que su construcción y por lo tanto tiene una mayor potencialidad de uso.
Uh-huh. Y aparte de esta función, ¿no?, para la sequía, ¿qué es lo que hace también además?
Bueno, realmente esta tecnología lo que hace es captar el agua de la niebla, pero sí me gusta clarificar que no estamos hablando de cualquier tipo de niebla. Normalmente estamos hablando de nieblas orográficas, puesto que necesitas esta niebla, pero además necesitas viento. Lo digo porque, para hacernos una idea, los típicos bancos de niebla que se suelen dar en los grandes valles de la península, pues normalmente este tipo de fenómenos pues no son los más idóneos para esta captación, puesto que estos aparatos lo único que hacen son aparatos pasivos, no precisan de ningún tipo de energía. Lo que hacen es que captan las pequeñas microgotas que están en la niebla gracias al viento, al arrastre que hace el viento, y al chocar con nuestro dispositivo pues puede caer con gravedad y a partir de ahí captamos el agua. Una vez que captamos el agua, lógicamente esa agua puede ser usada para muchas funciones. Nosotros la usamos para tareas de restauración ambiental, puesto que estamos en zonas aisladas y estos sistemas nos ayudan pues a obtener este gran recurso o este preciado recurso en esta zona. Pero, por ejemplo, hay empresas que utilizan este tipo de sistema para captar el agua y utilizarla para bebidas, para el uso humano, ya sea para agua gourmet o para derivados como pueden ser cervezas o otro tipo de bebidas a partir del agua de niebla.
Uh-huh. ¿Y la idea de dónde surge? ¿En qué momento se os ocurre vamos a coger el agua de la niebla en este caso?
Bueno, estos dispositivos hay que decir que no son nuevos. Se llevan usando muchísimo tiempo a lo largo de la historia. Los más afamados son los que denominamos captadores chilenos, que están en su origen en el país de Chile, en el norte, en los desiertos costeros, que la población local pues utilizaba estos sistemas para captar agua. Son sistemas muy sencillos, con 2 postes de madera o metálicos, lo que fuera, y con una malla que los une. Para que nos hagamos una idea, una vela para captarlo. Estos tenían muchos problemas, por lo que decía antes, necesitan viento para captar el agua, y estas velas pues solían romper y el mantenimiento que tienen pues es mucho. De ahí, hace unos 40, 50 años, pues ya se desarrollaron sistemas mucho más robustos, que son los que también estamos usando en nuestro proyecto, que hemos cambiado, modificado diferentes mallas, pero el problema de estos sistemas robustos es que necesitan una cimentación para poderlos colocar y resistir estos vientos. Y esto, lógicamente, en el campo, en zonas aisladas, es complicado, puesto que necesitas infraestructura para que lleguen los camiones, llegue la maquinaria y tiene un impacto, lógicamente, en el territorio. Sí. Nosotros, a partir de un incendio, hubo varios incendios que hemos tenido, lamentablemente, en la isla de Gran Canaria, aquí la intención de recuperar los bosques de niebla, llamados laurisilva o de monteverde, en estas zonas para evitar la erosión, para evitar la desertificación y recuperar el ciclo hídrico en la isla, pues planteamos utilizar los recursos naturales que nos da la propia naturaleza para estas tareas y así minimizar el impacto que generamos, por ejemplo, con la traída de agua a través de camiones. Y de ahí surgió la idea de utilizar los captadores de niebla, pues, puesto que estamos en una zona muy afectada por niebla, y también surgió la idea de mejorar estos sistemas para que puedan ser utilizados en lugares aislados sin necesidad de estas infraestructuras ni de estas alteraciones del medio.
Porque hasta ahora, como comentabas, se han probado estos tres captadores en los últimos meses en Gran Canaria, en Canarias, pero también, hablando por ejemplo de Cataluña, pues también se ha hecho una prueba, o se está haciendo en estos momentos, una prueba experimental, concretamente en el Garraf, ¿no?
Bueno, concretamente este proyecto, aparte de los captadores de niebla, también plantea diferentes metodologías innovadoras a la hora de hacer las restauraciones ambientales, de forma que estas sean más económicas, tengan mayor éxito y aprovechemos recursos como la niebla. Lo que se ha probado aquí en Cataluña es precisamente uno de estos sistemas que denominamos captadores individuales, que no deja de ser un mallazo de protección ante los herbívoros con una malla mosquitera que lo rodea. Y al final este mallazo o este pequeño captador por planta hace la misma función que un captador de niebla. Esa niebla de esta zona del Garraf pues va chocando con estos sistemas y va dando un riego continuado a la planta. Y lo que nos permite es aumentar el éxito de estas plantaciones. Por ponerte un ejemplo, en los datos que tenemos en Canarias, con los sistemas tradicionales tenemos una supervivencia aproximadamente de un 45% de las plantas que ponemos en campo. Con estos sistemas estamos llegando hasta el 90% de éxito. Esto lo que hace es que sean más exitosas, por supuesto, las actuaciones y, por lo tanto, sean también más rentables, más económicas estas inversiones públicas que se hacen en el medio natural. Y es lo que se ha probado también en Cataluña, que ha funcionado correctamente, y además también ya se está trabajando y se está planteando el uso propiamente dicho de los captadores en lugares tanto de Cataluña como otros puntos de la península. Y apunto más que ya se están usando, se van a usar también en otros países, tanto en la Unión Europea como fuera de la Unión Europea.
Así que poco a poco lo iremos viendo extendido ya por todas partes y con resultados, como antes decíamos, muy positivos, ¿no? Aunque cojan poca agua, sirve de ayuda en contra de la sequía y en este caso pues podremos avanzar un poquito más, ¿no? Hacia este futuro un poco más esperanzador, ¿no? Digamos.
Efectivamente, sí es importante dejar claro que no estamos hablando de sistemas que tengan capacidades de captación de grandes cantidades de agua, pero sí que es verdad que en lugares determinados donde se den las condiciones es una ayuda para sistemas agropastoriles, para sistemas agrarios, para pequeñas viviendas aisladas o otro tipo de uso. Pero sí que es verdad que también es muy importante valorizar primero o analizar primero cada uno de los lugares donde queremos instalarlo, porque las condiciones de las nieblas y sus peculiaridades en campo es verdad que precisan de un previo análisis, estudio y prueba antes de hacer grandes inversiones en un punto determinado.
Pues Gustavo Viera, coordinador del proyecto Life Nieblas, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contarnos esta innovación en cuanto a sequía con la niebla de protagonista. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un placer.
L'atmosfera de tota Europa s'ha tornat notablement més seca en les últimes dècades en comparació amb l'època preindustrial, fins al punt de que l'aire a Europa ja és ara el més sec dels últims 400 anys. Aquesta és la conclusió d'una recerca en la qual ha participat la Universitat de Barcelona i també el CREAF, i que demostra que des de principis del segle XXI l'aire de gran part d'Europa s'ha tornat més sec que en qualsevol període anterior i que en aquesta tendència doncs, encara continua pujant. Sobre el tema en parlem amb l'Elisabet Martínez, investigadora de la Universitat de Barcelona i una de les autores principals de l'estudi. Elisabet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, diem que aquesta tendència continua, però si ara ja és el més sec, com acabarem?
Bueno, és una bona pregunta. El que hem vist en aquest estudi és això, que aquí la zona, sobretot a la part dels Pirineus, és que aquesta sequedat de l'atmosfera és de les més altes, i el més important és que hi ha una tendència a continuar augmentant. Aleshores, aquest article es suma a la crida internacional d'evidències científiques de que el canvi climàtic està passant i hi ha una urgència climàtica que hem d'adreçar.
Clar, al final els culpables podem dir que som nosaltres, no? Els humans, l'activitat humana i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, també.
Exacte, una part de l'estudi que demostra també és que si no hagués sigut per l'activitat humana, mai haguéssim arribat a aquests nivells de sequedat de l'atmosfera. I aleshores, bueno, ho hem demostrat amb aquests models climàtics.
Clar. Com heu fet l'estudi? Com ara explicaves, no? Com ho heu demostrat? Però finalment, com heu arribat fins a aquestes conclusions?
Aviam, de dades meteorològiques només tenim accés a l'últim segle. Des del principi del segle XX ja tenim més dades de temperatura, d'humitat, però no podem anar més enrere perquè no tenim dades empíriques. El que fem per poder anar 400 anys enrere és fer servir la informació que està en els anells de creixement dels arbres. Quan tens arbres molt vells, tot el que els afecta, com pot ser el clima, queda enregistrat. Nosaltres, si tens unes tècniques per treure aquesta informació, ets capaç de reconstruir aquesta variable, en aquest cas ha sigut la sequedat de l'aire, en els últims 400 anys.
Uh-huh. I hi ha alguna manera d'evitar-ho? Alguna manera de, ara sabent-ho, en el futur, no cometre el mateix error?
Bueno, jo crec que s'han de començar a posar mesures per pal·liar o evitar aquest augment de la temperatura, perquè va relacionat al final, no? Quan augmenta més la temperatura fa que hi hagi una diferència o una sequedat més alta de l'aire. Aleshores, s'ha de començar a posar mesures per poder evitar, perquè hi ha impactes per la societat i per la natura.
Clar, al final doncs, té conseqüències greus, sobretot per l'agricultura, no? Pels boscos, encara més l'increment potser de la probabilitat d'incendis, no? I també doncs, per la natura, per nosaltres, pels humans mateixos i pels animals també, no?
Exacte, això, aviam, aquesta sequedat a l'aire s'ajunta amb el que ens està passant de sequeres ja hidrològiques, no està plovent, no? I tot aquest dia ja ho sabem, però si no hi ha aigua i a més s'evapora més aigua perquè hi ha una demanda hídrica per part de l'aire, això retroalimenta. Hi haurem cada vegada menys aigua accessible per les persones, per nosaltres, per el nostre ús, també per la natura i per l'agricultura.
Exacte. Resultats que són preocupants i que doncs, en un futur, si no actuem, acabaran també sent preocupants i encara més, no? Perquè va en augment. També una de les coses que apunta l'estudi és les diferències en la sequedat de l'aire depenent de l'àrea geogràfica, no? Hi ha regions que estan més afectades i hi ha d'altres que menys. Quines són, per exemple, les diferències entre aquestes?
Aviam, de forma natural, les zones més del sud d'Europa, com podria ser el Pirineu i els Alps, ja tenen una sequedat de l'aire més alta perquè les temperatures són més càlides. Això és normal. Però el que també hem vist és aquesta tendència dels últims 50 anys de que augmenta molt més aquí al Pirineu als Alps que no pas a Escandinàvia. Aleshores veiem que ja el nivell és més alt per l'efecte natural, però a sobre l'augment és encara més elevat. Aleshores estem més exposats a aquesta sequedat.
Clar. Doncs, Elisabet, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar-nos també sobre això, que doncs, molta gent no es para a pensar, i si ara estem en aquesta situació de que tenim l'aire més sec dels últims 400 anys, si no actuem i si no agafem precaucions, d'aquí uns anys doncs, pot arribar a ser encara pitjor per viure el planeta i per tot plegat. Així que moltíssimes gràcies per haver fet l'estudi i per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens doneu de poder portar la ciència a la gent.
Gràcies. Els darrers dies hem vist com comencen a baixar dels arbres en filera les erugues de la processionària del Pi. Un any més ho fan abans de temps a causa de les elevades temperatures i fomenten doncs, l'alarma social. Avui, i des del CREAF, doncs, volem parlar perquè han escrit un article amb tota la informació bàsica que cal saber. En parlem amb el Jordi Vaireda, investigador del CREAF. Jordi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, abans de res, parlem sobre què és la processionària. Normalment, en quina època de l'any ha d'arribar i com és que s'ha adelantat tant?
Bé, que s'hagi avançat dependrà molt de les zones, eh? No és gens és bastant habitual que normalment al mes de març, inclús a finals de febrer, ja comencin a haver-hi processons. Mm-hmm. Per tant, jo no veig que hi hagi, en aquest cas, un avançament, almenys respecte a altres anys més o menys recents.
I què és la processionària? En què es basa, bàsicament?
Bé, la processionària és una papallona de nit, mm-hmm. que té la fase d'oruga. Aleshores, la papallona el que fa és surt de les crisàlides cap al mes de juliol, i pon els ous en les puntes dels pins, no? a les fulles, a les cícules, i aleshores surten, no? Eclosionen els ous durant l'agost, setembre, i aquestes orugues van creixent, van passant per diferents fases larvàries, fins a 5, i en les últimes fases, quan apareixen aquestes... aquests pèls urticants que tenen aquestes orugues que són tan molestos. Uh-huh. En aquestes últimes fases, la quarta i la cinquena, és quan fan aquestes bosses característiques, aquestes bosses blanques que es veuen a les puntes dels pins, que serveixen de refugi a la nit pel fred, essencialment pel fred.
Clar, ara comentaves... Sí, digue'm, perdona. Sí.
No, anava a dir que aleshores, quan completen el cicle, que és ara el febrer-març, que és aquesta època, és quan ja baixen dels pins, no? I veiem les clàssiques processons, processons com la Setmana Santa, lligada perfectament, no? I res, el que fan és enterrar-se. Uh-huh. Enterrar-se fins que tornen a sortir les papallones a finals de juliol, començaments d'agost.
Clar, tornen a sortir després, quan ja comença la calor, però sí que és cert que suposo que la sequera deu influir bastant en el fet de que s'avanci una miqueta, no? Dius que és bastant freqüent...
Més que la sequera, la temperatura.
La temperatura, no?
Totes aquestes espècies depenen de la temperatura. I per tant, l'augment de la temperatura accelera el cicle, i és quan no es poden avançar o poden fer cicles més curts, perquè... Clar, estan més actives, mengen més, no? Tenen més hores bones per menjar i aleshores, clar, es desenvolupen més ràpidament i, per tant, és quan el cicle s'avança.
Clar, és d'aquesta manera, més o menys, com els hi afecta la temperatura, no? Suposo que la situació empitjora o millora depenent de la temperatura que faci, no?
Efectivament. I, de fet, un dels fenòmens que estem veient últimament, ¿vale? que no és del tot nou, però i a més a més era del tot previsible, és que la processionària està pujant de cota. I cada vegada hi ha més afectacions de pinedes que estan a més alçada. Uh-huh. Aleshores, pinedes que habitualment no estarien afectades o molt poc afectades, com les pinedes típiques d'alpines o superalpines de pi negre, doncs ara, en segons quines vessants, perquè també depèn molt de si estàs en una vessant nord o sud, això també és molt determinant, doncs ara, evidentment, amb orientació en sud, el que passa és que les temperatures són cada vegada més altes i, per tant, aquesta oruga està afectant a pinedes que fins fa relativament poc això no passa.
Clar, vosaltres, des del CREAF, he posat en marxa un projecte de ciència ciutadana per tal de vigilar aquesta salut dels boscos, no? Veure com els hi afecta i precisament doncs, la processionària és una de les afectacions que observem que any rere any doncs, afecta directament els boscos i com deies ara a les pinedes i també us centreu en les imatges que us envia la ciutadania, no? Per exemple, la gent que... Sí. Que ho veu, que fa fotos, que fa vídeos, vosaltres ho analitzeu i doncs amb aquest projecte també doneu més visibilitat, no, a la processionària en si.
Sí. De fet, aquest projecte que es diu Alerta Forestal, vale, que també hi ha una app que es pot descarregar vale, amb el mòbil, doncs permet que qualsevol usuari es pot registrar-se o no, eh? Això depèn cadascú que faci el que vulgui, però si hi ha registre és més fàcil aleshores de que si alguna cosa no s'ha fet del tot correctament, doncs es pugui interaccionar amb l'usuari i dir-li, mira, has posat aquí que l'afectació és aquesta i potser hauria de ser una mica més alta, no? I aleshores també ajudem a l'usuari a definir encara millor les afectacions. Aleshores, això, l'usuari puja una fotografia, no?, d'un vessant, no?, d'un vessant que veu afectat. Si té la geolocalització en el mòbil, aleshores automàticament situa el lloc de la fotografia, o si no, la localitzant en un mapa manualment amb el mòbil. Mm-hmm. I aleshores això, envia la fotografia, se li demana el grau d'afectació en quatre categories, amb uns dibuixets, no?, amb allò que permet fàcilment identificar el grau d'afectació, i ho envia. I llavors, clar, aquesta informació ens és molt útil perquè, sobretot a base de bastants anys, podem començar a anar constatant això que t'estava comentant fa una estona, no?
Clar.
Com va avançant de cota, no?, o com va pujant en alçada, si un determinat any una espècie està més afectada que una altra, quines superfícies estan afectades, si augmenten, si disminueix, perquè això són plagues, les plagues fan cicles, a vegades hi ha irrupcions molt, molt, molt significatives de determinats anys, però de cop també no desapareix, però sí que redueix moltíssim l'afectació, no?
Clar.
Tot això ho podem anar registrant gràcies a la col·laboració ciutadana.
Exacte, i encara que parlem també de, doncs, de boscos, de salut de boscos i com afecta això a les pinedes, doncs també hem de parlar dels animals, no? Perquè quina importància té pels altres animals, com per exemple els ocells, aquest fet de que la processionària, doncs, s'adelanti, s'avanci, aparegui durant aquests mesos amb temperatures més altes, com afecta això a la resta d'animals que han de conviure amb elles?
Bueno, de fet això és un magnífic aliment per a l'hivern per molts ocells, perquè molts ocells insectívors, justament insectes a l'hivern n'hi ha molts menys, i per tant això és una font d'aliment estupenda, diguem, per molts ocells. I després a l'estiu és una font d'aliment també magnífica per exemple pels ratpenats, perquè això és una, com he dit al començament, això és una papallona nocturna, per tant és un aliment per aquests animals. O sigui, des d'aquest punt de vista, com que és una... Clar, això és una espècie endèmica.
Clar.
I per tant, tots els animals depredadors la reconeixen i
és positiu.
No?
Sí, clar.
I des d'aquest punt de vista, que s'avanci o retardi, segurament no té molta importància.
I per les persones ens pot afectar...
Sí.
Clar. Exacte.
Sí. Per les persones i després també, sobretot, jo diria que pels animals, perquè les persones... Bueno, tampoc no anem a passejar-nos a les pinedes justament en aquesta època de l'any, molt poc. I en qualsevol cas, el que sí que està clar és que si ho fem, ho hem de fer amb precaució.
Clar. Quina afectació pot tenir? Què dolent pot fer a les persones?
Bueno, com que és urticant, doncs, òbviament, no et pot afectar... Bueno, vull dir, només tocar els pèls, doncs, et pot produir aquesta d'allò urticant, no?, que produeix, bueno, vermellor i que es poden inflar i que si les extremitats si toques amb les mans.
Uh-huh.
I el més perillós és sobretot amb les mucoses, els ulls, aquest, és a dir, els pèls inclús, clar, poden, si n'hi ha molta, moltíssima quantitat, aquests pèls doncs es desprenen i aleshores estan doncs a l'aire, no? I aleshores, clar, pot produir aquesta sensació urticant, sobretot és el que et deia abans, si estàs a dintre d'un bosc, hi ha molta processionària, i per tant convé no passejar-se en un bosc quan està baixant la processionària, sobretot quan hi és molt abundant.
Clar. I existeixen mètodes d'actuació, alguna manera d'evitar-ho en lloc de... O sigui, a part de no anar als boscos, que està clar, no? Si veus que hi haurà allò, doncs intenta evitar-ho, però quan ja malauradament et toca, hi ha algun mètode d'actuació o per tal de que als boscos no hi hagi tanta plaga? Hi ha algun mètode concret? Sí.
A veure, el que es fan, però en poques superfícies, fan campanyes de fumigació. cada any més o menys es programa, el Departament d'Acció Climàtica té una secció que es preocupa doncs, de cada any analitzar quina podria ser l'afectació, no? I fer una previsió i mirar de fer campanyes de fumigació. Aquestes campanyes es fan molt al començament, que és quan realment és efectiva la fumigació. Més endavant ja no val la pena i per tant hem de fer programacions fent previsions o prediccions de on pot haver-hi més afectació i això ho hem de saber en base al que va passar l'any anterior o els anys anteriors, etc. Però sempre són superfícies realment molt petites, eh? S'actua de manera molt, podríem dir, molt quirúrgica en zones properes a poblacions, o sigui, en zones en què realment pot tenir, que si hi ha diguem, afectacions importants, doncs pugui tenir, no, la població pugui patir les conseqüències.
Així doncs, la processionària, més o menys per aquestes èpoques de l'any, febrer, març, i després, doncs, de nou cap al juny, juliol, quan comença ja la calor de veritat. Moltíssimes gràcies, Jordi Vaireda, investigador del CREAF, per parlar amb nosaltres i posar-nos en alerta, o almenys saber una mica més sobre la processionària i què hem d'anar amb compte, doncs, si anem a boscos, com comentàvem. Moltíssimes gràcies.
Bon dia. Adéu, adéu.
I atenció, perquè augmenten per segon any consecutiu les actuacions de control de plagues d'arrossegadors, paneroles, xinxes i ocells, especialment a grans ciutats i a l'àrea metropolitana. Segons una enquesta, l'Associació de Professionals de Desinfecció i Control de Plagues de Catalunya, ADEPAP, les plagues cada cop són menys estacionals i més globals, i l'increment d'enguany s'explicaria, entre altres coses, per la sequera persistent. Sobre el tema, perquè ens ho expliqui bé, en volem parlar amb el vicepresident i portaveu d'ADEPAP, l'Andreu García. Andreu, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que un dels motius principals és la sequera persistent, però també n'hi ha d'altres, no?
Sí, exacte. De fet, en funció de cada tipus de plaga, estaríem parlant de que tenim diferents factors que estan influint en aquest augment del que parlem.
Uh-huh. Per exemple, quins serien?
Doncs, bé, òbviament el canvi climàtic que estem sofrint a nivell global, l'augment generalitzat de les temperatures, influeix en els cicles vitals d'aquests animals i els rosegadors, els insectes, els que anomenem plaga, i per tant els altera en molts casos incrementant la seva tasa reproductiva i fent que hi hagi més problemes.
Clar, s'han intensificat les actuacions de control de plagues, s'han portat a terme una altra vegada mètodes per tal d'evitar-les el més possible, no? El major, no sé, en major mesura, no? Per tal de que no les tinguem entre nosaltres tan aviat. Però clar, què és el que s'està fent exactament?
Clar, hi ha una cosa que cal deixar clara. Això, aquestes dades en les que treballem parteixen d'una enquesta que hem fet als nostres associats. Per tant, els nostres associats treballen a diferents indrets de Catalunya, a àmbits públics, a àmbits privats. Per tant, el fet de que s'hi ha augmentat pràcticament tots els tipus d'actuacions significa bueno, que hi ha més serveis, que hi ha més queixes, tant ciutadanes en l'àmbit privat com en l'àmbit públic. I, per tant, que estem veient que pot ser un indicador de que hi ha més problemàtica de plagues, però també és un indicador de que la ciutadania i els diferents estaments que reclamen aquests serveis també estan, entenem que estan més sensibilitzats i que reclamen més l'actuació professional del sector del control de plagues. Ara mateix el que estem mantenint un hivern, com tots sabem, un hivern molt tou, és un hivern que no està fent massa fred, i per tant, dintre de poc, entrem ja en primavera, haurem de començar a fer els tractaments pertinents de caràcter preventiu sobretot per a insectes, no? Per a paneroles en les xarxes de clavegram que dels diferents municipis, de cara a previndre que a l'estiu la proliferació siga major.
Uh-huh. I quins són aquests controls, aquestes prevencions? Com ho feu?
Doncs, en l'àmbit públic estaríem parlant de tots els treballs que inclouen la xarxa de clavegram pública, val? tot i que també caldria reforçar, i és un missatge cap a la ciutadania, tots aquells treballs que es fan en les xarxes de clavegram privades, perquè al final estem parlant de que la problemàtica que hi ha a la xarxa de clavegram, ja sigui de rosegadors o de paneroles, és una problemàtica público-privada, i com sabem, les plagues no entenen de límits público-privats. Aleshores, l'espai públic ha de reforçar les seues actuacions, però també ha de fer-ho la ciutadania a través dels espais privatius on l'administració pública no pot arribar. Uh-huh. Aleshores, aquestes actuacions es basen en realitzar tractaments a la xarxa clavegram, tractaments que tenen una certa residualitat, que això significa que perduren en el temps i fan que no sols acabes amb les poblacions de paneroles que hi ha en aquell espai en aquell moment, sinó que hi ha una duració en el temps, una perduració en el temps que fa que paneroles de dintre d'uns mesos també puguin ser afectades per aquest producte i no proliferin.
Clar, ara parlem, no, de les grans ciutats, no, que normalment són les més perjudicades en aquest aspecte, però realment a quines zones és més freqüent que ara que augmenten aquest control d'actuacions, no, i en consonància doncs comencen a aparèixer un altre cop totes aquestes paneroles, plagues i demés? Clar, quines són les zones més perjudicades en aquest aspecte? Barcelona, per exemple, les grans ciutats, també hi ha pobles on són comunes. Més o menys, a quins llocs les trobem?
A veure, hi ha molts factors que influeixen, com he dit abans, en la proliferació de les poblacions d'animals plaga, d'organismes nocius, que diríem. Hi ha una que aquests animals, en general, es fenomenen animals sinantròpics. Sinantropia vol dir que són animals que aprofiten el creixement poblacional humà i les estructures creades pels humans per a proliferar ells. Aleshores, en aquest sentit, és comprensible que aquells llocs que concentren més població humana van a tindre més problemes de plagues en línies generals. Per tant, les grans ciutats com Barcelona, com Madrid, com València, són ciutats que acostumen a tindre moltes més problemàtiques de control de plagues. Aquest és un dels aspectes més importants. De fet, hi ha estudis, hi ha bibliografia científica que recolza aquesta consideració de que la població humana, la densitat de població humana, va associada a una densitat de poblacions plaga. Aquest és un. També tenim un tema de temperatures i de caràcters mediambientals. La proximitat a la platja, també tenim la sensació de que influeix. Aquelles poblacions costaneres acostumen a tindre més problemàtica. De fet, en alguns casos hi ha poblacions de l'interior de la península, per exemple, que no tenen certes problemàtiques o inclús no tenen certs insectes plaga que sí que estan a la costa, per exemple.
Mm-hmm. Clar. I com a persones ja particulars, no, independentment de fer-ho en general, no, a les ciutats, què és el que podem fer per evitar ser, doncs, víctimes d'aquests rosegadors, d'aquestes paneroles, per exemple, a casa nostra, què és el que podem fer per tal d'evitar-les?
Clar, això és interessant, perquè al final les plagues són éssers vius i necessiten el mateix que qualsevol ésser viu, que és un lloc on refugiar-se, aliment i aigua. Aleshores, el comportament cívic a l'espai públic i també a l'interior de les nostres cases és fonamental per evitar la proliferació. Una bona gestió de residus i un bon ús de l'espai públic per a no deixar desperdicis ni restes de menjar, gestionar el residu adequadament, tirant-lo dins del contenidor i no deixar-lo fora, fent servir les papereres de l'espai públic. Això és molt important per a tindre l'espai públic net i, per tant, evitar que les plagues que surten del clavegram o de qualsevol altre lloc puguin aprofitar això com un recurs. I a l'interior de casa, si volem que no ens afecte i que no ens entrin plagues, hi ha dos aspectes que podem fer fonamentalment. Un aspecte més preventiu, que seria intentar fer que la nostra casa siga un espai mitjanament hermètic, és a dir, segellar aquells espais que veiem que hi ha en alguna paret d'algun espai que connecta amb l'interior del mur, o ficar rivets a sota de les portes per evitar que entri qualsevol insecte per sota la porta. Aquest tipus de mesures, com de tancament, de fer tancaments en el nostre espai una mica més segur, són molt importants. ficar sifons. És important ficar sifons a les aixetes, als conductes de la nostra vivenda, perquè sifons tenen una bassa d'aigua que fa que impedeix que lo millor passi per allà un insecte. Això es veu molt clar quan, per exemple, quan una instal·lació es queda aturada molt temps i es seca, acostumen a sortir paneroles per allà. Aquesta és la part més preventiva, evitar que entri. Mm-hmm. La part més correctiva és que quan ja tenim un problema en la nostra casa, en una comunitat propietària, o alguna cosa així, prendre accions de forma individual, o sea, ja sigui com a propietari o com a comunitat de veïns, a l'espai privat. Allà on l'administració pública no podrà arribar mai, perquè podem demanar-li a l'administració pública que faci tractaments al clavegram públic, però hi haurà un tram del clavegram que serà privat i ells no podran fer res. I aquí és on hem d'actuar els diferents ciutadans a títol privat, contractant empreses de professionals com les que formen part de la nostra associació, per a que portin a terme actuacions. I amb una actuació integrada de l'espai públic a través de l'administració i de l'espai privat a través de les empreses que podem contractar com a ciutadans, segur que millorem la situació.
Uh-huh. A més, en el món dels mosquits, no? Si són també aquests els que venen ara per culpa de la sequera, aquest canvi climàtic, i els tenim per aquí, doncs també els mosquits poden provocar malalties, no? Ens poden perjudicar la salut també, i en aquest cas doncs és important controlar-ho, vigilar-ho, ser conscients, no? I agafar precaucions. Clar, en el cas dels mosquits és molt més difícil, no? Perquè no els veiem tant, se'ns fa més difícil. I en aquest aspecte, com ho podríem fer? Què és el que podem fer per tal de saber quins són els més perillosos i en aquest cas, doncs, que no ens piquin?
Exacte. Bueno, els mosquits és un paradigma diferent, és un insecte complicat i, a més, com bé dius tu, d'un temps cap aquí, ja fa una dècada aproximadament que tenim aquí a Catalunya el mosquit tigre, que amb aquesta capacitat vectorial que es diu, que és la transmissió de malalties, com el dengue, el zika, el chikungunya, que són malalties importades, però que comencem a tindre alguns casos autòctons a Catalunya. Aleshores, el més important és evitar que proliferin els mosquits. La fase adulta, que són els mosquits que tots coneguem, és complicada de controlar, no és tan fàcil, perquè s'amaguen entre la vegetació, s'amaguen en espais per a descansar fins que surten a picar, però sí que és més senzill atacar la seva fase larvària, que és allà on proliferen, val? Que són sempre masses d'aigua, ja siga un invernal, val? Un invernal d'aquests que hi ha a la via pública, o una masseta dels que tenim al nostre jardí, al nostre balcó, o qualsevol espai que acumuli aigua, fins que sigui una fina làmina d'aigua, per a ell és suficient per a posar ous i proliferar. Per tant, és molt important que la ciutadania prengui consciència de als seus espais privats que estan oberts al carrer, com és un balcó o un jardí, que intenti que no s'acumuli aigua que no sigui renovada cíclicament, perquè mm-hmm. poden ser focus de mosquits. De fet, es calcula que un percentatge molt elevat dels focus de mosquit tigre, que és el mosquit que està transmitint aquestes malalties, es calcula que un percentatge molt important dels focus de mosquit tigre està en l'àmbit privat. Per tant, l'administració pública pot prendre mesures, però no pot fer-ho tot. Tenim que involucrar-se també els ciutadans en el nostre àmbit privat. I també és cert que en alguns municipis treballen en campanyes de conscienciació, val? Per a conscienciar a ciutadans mitjançant tríptics i altres tipus d'intervencions de com han d'actuar per a evitar que aquests focus de mosquits.
Mm-hmm. Clar, és complicat poder-ho controlar i no ser víctimes d'aquests mosquits, d'aquestes paneroles, xinxes, rosegadors, tota una varietat que cada cop tenim més aviat, no? Sí que és cert que es fan actuacions com les que esteu fent de control de plagues, però clar, és inevitable al cap i a la fi que amb aquest canvi climàtic i que amb aquesta sequera, entre altres coses, doncs s'apropi encara més la temporada. Tot i així, Andreu, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquestes senyals, no?, per poder detectar que els tenim aquí, i després també consells per tal de treure'ns-els a sobre i evitar-los. Així que esperem, doncs, no tenir-ne molts aquesta temporada i que a poc doncs, puguem eliminar-los. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I atenció, perquè després de la publicitat parlarem de les Migues, que van començar ahir la seva gira després d'estrenar el seu nou disc Rumberes. Ara tornem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Cada mañana en la radio.
Este primero de abril viene además cargado de subida de impuestos.
El dato y lo que significa.
El gas y la luz vuelven a tener el IVA del 21%, después de que hayan decaído las rebajas fiscales que aprobó el gobierno para hacer frente a la escalada de precios provocada por la guerra de Ucrania. Y también suben los impuestos especiales de generación y de producción eléctrica.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
¿Por qué soy un pluser? Porque exijo transparencia. Y en un clic puedo comprobar todas las revisiones del coche y el informe de tráfico al instante. En Ocasión Plus tienen un taller en cada centro para dar un servicio más cercano y directo. En Ocasión Plus aciertas seguro. Tienes 15 días o 1000 kilómetros de prueba. Ocasión
Plus. Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, a todos los directivos de empresa, queremos recordarles que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Les Migues van actuar ahir divendres a la Sala Apolo de Barcelona, on van donar el tret de sortida a la seva gira nacional i internacional, que faran ara a partir del llançament del seu nou disc Rumberes. Amb nosaltres van estar el dia abans de l'estrena i avui ho volem recordar.
Baila mi morena por si no hubiera un mañana, siente como vibra el mundo tu piel.
Estáis escuchando, son Las Migas, siguen imparables y vuelven con canciones nuevas, frescas, diferentes y con toda la fuerza de estas cuatro mujeres referentes en el panorama internacional. Ellas son Marta Robles, Carolina, Alicia Grillo y Laura Pacios. Y tras recibir el Latin Grammy y un premio MIN a Mejor Álbum Flamenco por su último trabajo, Libres, continúan ahora la aventura de buscar nuevos estilos, de encontrarse y de volverse también a perder en la música. Llevan casi 20 años encima de los escenarios y hoy nos presentan su nuevo disco, Rumberas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué es para vosotras ser rumberas?
Ser rumberas, al final, es un modo de vida.
Sois flamencas, os viene de sangre, ¿no? ¿Cómo empezasteis? ¿Cómo es vuestra historia?
Más que de sangre, yo creo que nos viene de zona donde hemos nacido, ¿no? Quiero decir, ninguna de nosotras a lo mejor en su familia no han sido cantaores o cantadoras o bailar, sino que somos de Andalucía, Extremadura, de sitios muy, muy flamencos, ¿no? Y cada una tiene un poco su historia, pero yo creo que todas coincidimos en haber empezado muy jovencitas a tocar y a cantar. Y no nos hemos conformado nunca con lo que ya sabíamos, ¿no? En el caso de Carolina, pues estudió flamenco. En nuestro caso estudiamos música clásica, luego más tarde flamenco. Sino que siempre hemos querido como seguir aprendiendo cosas. Y yo creo que Las Migas es un sitio pues muy bueno para esto.
¿De dónde viene el nombre?
Las Migas viene del plato de comida.
Claro.
Que son las migas de pan mezcladas con muchos ingredientes. y nuestra música también es así, es una música que no, a priori no tiene por qué llevar siempre los mismos ingredientes como le pasa a las migas.
Claro. Salió el disco el pasado 3 de abril y ¿cómo han sido? Ya lleváis casi 20 años haciendo música, ¿cómo han sido estos años?
Pues mira, como ninguna habla, hablo yo, que soy la única que lleva 20 años aquí soy yo. Pero bueno, no pasa nada, porque ya os sabéis la historia en realidad. Estos años han sido, pues, muchos, como es que 20 años dan para mucho, ¿no? Y desde un comienzo muy, bueno, muy espontáneo, con muchas ganas de como te decía, de aprender y tal, hasta profesionalizarnos, hasta ganar muchos premios, viajar, yo creo que ni siquiera por medio mundo, por casi el mundo entero, porque las migas hemos tenido la suerte de recorrer todos los continentes. Y a día de hoy estamos en un momento donde tenemos muchas ganas de reencontrarnos con nosotras mismas, con no tanto agradar a la gente o a las redes o al público, sino agradarnos a nosotras mismas, hacer algo que nos apetecía mucho, que eran estas rumbas, era esto de ser rumberas, hacer algo un poco más festero, más animado que discos anteriores.
Claro, ahora hablabas de los premios, ¿no? Este Latin Grammy y el premio Min a Mejor Álbum de Flamenco por Libres, ¿cómo recibisteis este premio? Era un reconocimiento real a tanto trabajo, ¿no?, de tantos años y de toda esta carrera, sobre todo también enfocada al flamenco, ¿no?
Claro, tal cual, es un reconocimiento, esa es la mejor palabra, porque al final trabajamos tanto, 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 que hay veces que ya pierdes un poco el norte o no sabes, no tienes la sensación de saber si lo estás haciendo bien, si no, cuál es el camino, ¿no? Y cuando recibes un premio de tal envergadura, es como que es una tranquilidad, es un reconocimiento, es como, es afianzarte en decir, vale, la música que hacemos ya está consolidada, tiene un valor que ya podemos seguir para adelante otros 20 años más si hace falta, ¿sabes?
Exacto. Claro, ¿os sentís ahora mismo en el mejor momento? ¿Creéis que estáis tranquilas, que podéis hacer lo que queráis, que ya estáis donde queríais estar?
Yo creo que estamos en el mejor momento. En estos años han pasado muchas cosas, casi todas buenas, ha habido momentos difíciles, de cambios, de dudas, de pánicos que te entran, ¿no? Porque esta profesión es siempre está llena de altibajos. O sea, cuando estás arriba no significa que te quedes ahí, ¿no? Sino que van cambiando las cosas. Pero tengo la sensación de que estamos en un momento donde el recorrido ya es largo, donde está muy claro quién somos, donde la gente que nos quiere ya sabe lo que hacemos, no tenemos como que sorprender o que... O sea, estas cosas como lo de rumberas, ¿no? Que creo que sí que es una sorpresa, pero son pequeños momentos como, pero que nuestro camino está hecho y el que queda por hacer está ahí delante y sabemos cuál es. Entonces, eso significa que estamos en el mejor momento.
Ahora es disfrutar ya, dejaros llevar, disfrutar del proceso. Habéis hecho colaboraciones, ¿no? ¿Os queda alguna que os gustaría que pasara en los próximos meses, en los próximos años?
Uy, yo tengo una, lo que pasa que es muy personal y muy individual.
¿La Divino?
¿Eh?
¿La Divino?
Venga.
Vicente Amigo.
Sí,
de la Divino. Vicente Amigo. Sí. ¿Y vais a hablar con él para hacer
Ya hemos que... hablado, de hecho.
Sí, un día nos lo encontramos en una fiesta y en los Latin Grammys de este año en Sevilla, Alicia y yo, y las dos todo nerviosas. Vamos a hablar, no sé qué. Y la verdad que fue súper simpático y pensamos, ya está, la próxima vez que nos vemos nos veremos en un estudio.
En un estudio.
Sí, porque es súper lindo.
Claro, ahora decías, es muy individual esta propuesta. ¿Os cuesta poneros de acuerdo? ¿Tenéis ahí discusiones diciendo, oye, pues yo quiero tirar por aquí, la otra quiere ir para allá? ¿Es complicado ser un grupo?
Yo creo que ser un grupo es muy complicado, porque tenemos muchos grupos cercanos que trabajan de esa manera donde todo el mundo opina todo el rato, y en Las Migas no es así. Es un proyecto que dirijo hace ya bastantes años. O sea, empezó siendo un grupo como tal, pero eso no funciona porque siempre entran mucho en las vidas de todo el mundo y poco a poco me fui, digamos, dando cuenta de que si yo tomaba el mando de hacia dónde queremos ir y ellas se adaptan un poquito a ese proyecto que ya está hecho y de hecho, como te contaba, está muy hecho, pues el proyecto avanza más rápido, es menos cansado. Y que tengo la suerte de que tanto Alicia como Carolina y Laura confían en mí y todo el equipo que tenemos alrededor, que son mucha gente. Y es muy difícil muchas veces, ¿no? Porque mucha responsabilidad. Pero creo que estamos funcionando muy bien también gracias a eso, a tener una especie de estructura que...
Sólida.
Sí, sólida.
Exacto. Mañana estáis, mañana 5 de abril, estáis dentro del Festival Emprentas 2024 en la Sala Apolo de Barcelona. ¿Cómo veis la noche de mañana, un viernes, con toda la gente aquí en Barcelona? ¿Cómo lo vivís? ¿Estáis nerviosas?
Estamos súper nerviosas, creo que estamos todas súper atacadas.
¿Quién es la más nerviosa?
Carolina. Yo estoy nerviosa. Yo no sé si soy la más, pero yo estoy nerviosa.
Por lo menos la
que
más
va a ser una fiesta, sé que lo vamos a pasar muy bien, sí. Que lo vamos a disfrutar, que van a venir muchas colaboraciones y eso nos van a tranquilizar muchas cosas, pero estoy nerviosa. Serán unos nervios bonitos, pero es así.
Y de Barcelona también a Madrid en junio, tenéis toda una gira por delante. Contadme un poquito esto de la gira nacional y también internacional, ¿no?
Sí, bueno, las dos fechas así que tenemos más emocionantes ahora mismo, desde luego, son Barcelona mañana y Madrid el 21 de junio, que presentamos el mismo espectáculo con la misma formación y todo por todo lo alto en el Teatro Albéniz, en el Universal Music Festival. Uh-huh. Pero luego tenemos un montón de fechas por el sur, por el norte, nos vamos ahora dentro de unos días de gira por Centro Europa, a un montón de países. La verdad es que está la agenda llena de cosas. En noviembre hay un proyecto de volver a Estados Unidos otra vez.
Imparable. Sí. El tour, veo por aquí Suiza, también, bueno, Gran Canaria, Austria, República Checa, Alemania. Tenéis unos viajecitos importantes ahora de ahora en adelante. Pero mañana Sala Apolo en Barcelona, 5 de abril, dentro del Festival Emprentas. Y también en Madrid el 21 de junio en Universal Music Festival del Teatro Albéniz. Os estaremos viendo, seguiremos la pista mañana aquí en Barcelona y la gente también de Madrid que en junio os podrá ver. Así que a disfrutar de todo el mundo que vaya a ver las migas, a bailar, a escuchar rumberas y a cantar por todo lo alto con todas vosotras. Muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenos días.
Gracias.
La sala Aura Forum ha acollit la presentació de la cinquena edició del Festival Flamencón, organitzat per la Fundació Manolo Sanlúcar, que des de fa 5 anys doncs, el festival té per objectiu promocionar i difondre l'art del flamenc a Catalunya. Avui tenim el plaer de poder parlar amb el seu director, amb el director del festival, el Paco García. Paco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro.
Y a todos los oyentes.
Claro, lo que hacéis es difundir el flamenco por Cataluña y también en este caso reivindicar la relevancia de la obra de Manolo Sanlúcar como la principal figura en la historia del flamenco moderno, ¿no?
Sí, efectivamente. En esta su quinta edición, el Festival Flamencón, que organizamos desde la Fundación Manolo Sanlúcar, pues siempre ha pretendido, tiene unos objetivos muy claros y quizá pues son un poco diferentes al resto de festivales que se programan con mucha calidad, pero aparte de la calidad, pues siempre hemos intentado acercar el flamenco a los más jóvenes para crear una afición o pues un poco promover las figuras artísticas de figuras de artistas emergentes de aquí de Cataluña, y desde que somos la Fundación Manolo Sanlúcar, pues evidentemente velar por el legado del maestro.
¿Cómo se vive el flamenco en Cataluña?
Bueno, pues históricamente el flamenco siempre ha estado muy ligado a Cataluña. Desde la emigración de los andaluces, pues ya crearon sus círculos y desde entonces pues vivimos de esa renta, ¿no?, que con tanto esfuerzo levantaron aquí en Cataluña. Y sí, la prueba de ello pues es la cantidad de peñas flamencas y festivales que se programan aquí en Cataluña, y entre ellos pues está el nuestro Flamencón.
Hemos tenido a artistas de flamenco importantes en Cataluña a lo largo del tiempo también, ¿verdad, no?
Evidentemente, muchos de ellos han pasado por el Flamencón y ahora pues la verdad es que hay una cantera joven importante de artistas catalanes, flamencos, y en ello estamos, ¿no?, intentando darle su relevancia y ponerlo en la misma mismo nivel, ¿no?, por lo menos mediático, de grandes figuras que nos visitan cada año en el festival.
Como ahora comentabas, hay gente joven que quiere dedicarse a esto, ¿no? Hay gente que, pues, según van creciendo, siguen teniendo este flamenco por las venas, ¿no? Y les gusta igual que, yo qué sé, a gente más mayor y que veíamos también hace muchísimos años, en este caso.
Sí, indudablemente.
No pasa de moda.
No, para nada. El flamenco siempre ha tenido muchísima afición y ahora mismo pues está en un buen momento. Aquí en Cataluña pues contamos con jóvenes figuras del cante, del baile y de la guitarra. Uh-huh, y, pero bueno, desde Flamencón siempre hemos intentado, pues sobre todo llegar a nuevas a nuevos posibles aficionados. Y entre estos años que llevamos de trayectoria, pues hemos hecho cosas muy originales para eso, para intentar llegar, por ejemplo, a través de un concurso de beatbox flamenco o un concurso de fandangos online, con, uh-huh, con espectáculos dirigidos a los jóvenes, a institutos, a colegios,
¿y en esta?
Llevando el flamenco a la calle, sí, ¿no? También para que todo el mundo pueda disfrutarlo.
Claro,
y
claro.
Cosas así.
¿Y en esta edición qué novedades tenéis?
Bueno, pues sí, como cada año, pues siempre intentamos dar un pasito más. Y entre ellas, pues está una juerga flamenca, viviendo la esencia del flamenco, con una juerga íntegramente compuesta por mujeres, ¿no? Unas artistas de primer nombre, en un momento, la verdad, que muy especial. Pero bueno, otros momentos han sido la despedida del gran guitarrista Niño de Pura, que vivimos al principio del festival. Y bueno, la verdad es que todos los momentos del festival tienen su relevancia, ¿no? Tienen sentido, que es un poco lo que queremos plasmar.
Uh-huh. Claro, el festival, al final, pues la base, está clarísimo, es el flamenco. Y hay muchos artistas, muchas actividades también al respecto, ¿no? Muchísimos espectáculos y también, pues, tiene muchísima importancia. Todo lo que engloba, ¿no? También lo que es la actualidad de hoy en día, ¿no? Antes comentabas el hecho de también hacer cosas online, ¿no? Con tecnología, sí, mezclar, por ejemplo, la actualidad de hoy en día, ¿no? Lo más reciente con el flamenco más puro, ¿no? También imagino esta combinación, supongo que es interesante, ¿no?
Es muy interesante, muy interesante. Y como decíamos también al principio, ¿no? Pues desde que somos Fundación Manolo Sanlúcar, con lo que esta responsabilidad conlleva, pues tenemos la gran guinda, ¿no?, del festival, ese gran broche, que bueno, pues está compuesto por un gran homenaje, una gala homenaje al maestro, un repaso por su legado, por su vida, por su obra, con unos artistas de reconocidísimo renombre, ¿no?, como Marina Heredia, Carmen Linares, Tino Di Geraldo, Rafael Dutrera, Eva Hierbabuena, en fin, hay un elenco artístico. José Antonio Rodríguez está a la guitarra, con Juan Carlos Romero también, y es algo que recomiendo especialmente y vamos a disfrutar muchísimo, muchísimo con este espectáculo.
Seguro que sí. Paco García, director del Festival Flamencón, muchísimas gracias por hablar con nosotros, traer
gracias siempre a vosotros
el flamenco en Cataluña, que también nos gusta muchísimo y se nota, y que vaya muy bien estos días de festival.
Muchísimas gracias por la difusión, un fuerte abrazo.
Gracias. I ara volem parlar amb el periodista Antoni Vidal Carretero, autor del nou llibre L'últim periodista, la intel·ligència artificial pren el relleu, que és un llibre, doncs, que aborda la qüestió crucial de si estem davant de la desaparició dels periodistes amb l'arribada i la irrupció de la intel·ligència artificial. Un tema del que realment ens preocupa a molts, perquè la intel·ligència artificial i la tecnologia cada cop van a més. Antoni Vidal, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, amb aquest llibre es posa de manifest les preocupacions realment que tenim tots sobre la intel·ligència artificial, no?
Crec que ho has dit, ho has sintetitzat molt bé. La intel·ligència artificial afecta al conjunt de la societat i de forma particular al món de la comunicació i al periodisme. Essencialment al periodisme, pel que fa a l'elaboració de notícies per chatbots i al no control de l'ésser humà, en aquest cas del comunicador, de tot allò que utilitza com a font, si aquesta font és una intel·ligència artificial.
Uh-huh. Clar, una de les coses que es diuen en el llibre és destacar bàsicament la creació de la ràdio GPT, una emissora de ràdio que es gestionaria íntegrament per intel·ligència artificial. Això no sé si serà un fet d'aquí uns anys, o sigui, bàsicament, doncs, és una cosa de la imaginació i realment no tindrem això, i esperem que així no sigui, perquè si no perdríem la feina. Bàsicament, què és el que... Sí, què opineu al respecte? Creieu que serà així o no?
Sí. Mar, això és un fet ja. Ja existeix una emissora de ràdio GPT feta amb la seva integritat per intel·ligència artificial, veus de locutors, locutores, inclús vídeos de promoció estan fets autònomament per intel·ligència artificial. I també existeix una televisió GPT, News GPT, 24 hores ininterrompudes de transmissió, amb imatges, veus, sons, absolutament produïts per intel·ligència artificial. Sí, la gran preocupació estriba en si això es generalitzarà en uns anys. I jo em temo, Mar, jo em temo que no puc jo en aquests moments, evidentment, fer una profecia d'aquest calat, no? Però jo em temo que sí, que mica en mica això va avançant a més mitjans de comunicació. Pensa que un estudi molt rigorós de la London School Economic parla de que un 90%, estic simplificant, però que un 90% de mitjans poc més d'un centenar de països ja utilitzen intel·ligència artificial en l'elaboració final de les seves informacions. És un fenomen inaturable, això és imparable absolutament, i el que hem de fer és contextualitzar-lo i ficar amb el que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial valors humans que poden ser des d'un cristianisme, diríem, evolucionat i adaptat a les actuals circumstàncies fins a un utilitarisme, com defensa en Peter Singer, amb les limitacions i amb els qüestionaments que vulguis fer, però en definitiva, què és el que cal? Un plantejament ètic profund per eliminar el perill existencial de la intel·ligència artificial i perquè la seva utilització respongui a finalitats estrictament humanes.
Exacte. Clar, mare meva, és complicat, no?, perquè dius on anirem a parar, no?, com evolucionarà tot plegat, traurà la feina a moltíssima gent, es perdrà també potser aquest contacte humà, no?, perquè al final seran màquines les que estaran parlant. Clar, no sé com el futur avançarà ni què és el que podem fer tampoc els que estem aquí i doncs en tenim això a les nostres mans, però després no se sap com acabarà tot plegat, no? Sí que és cert que...
interrogants molt greus.
Sí que és cert que hi ha avenços tecnològics, com per exemple a internet, que ja s'han anat transformant, no?, de cara al públic i han permès, doncs, generar desafiaments, bàsicament, com el clickbait, en aquest cas, posant en perill també el concepte d'informació i de notícia, no?, que al final no saps què és real, què és fictici, i això doncs, també genera una preocupació en el sector de la informació, no?
Clar, hi va haver una primera fase amb els anys 90, quan sorgeix internet, on es plantejava internet com una gran biblioteca de Alexandria, amb una gran capacitat d'interconnexió personal, amb una gran font de coneixement, informació i coneixement. Però tot això es va anar diluint progressivament i hem d'establir una diferenciació entre el que ha estat fins ara tot el que són les xarxes i la digitalització integral de les nostres vides, passant per l'smartphoneització, no?, per el terminal mòbil, que és consubstancial, no?, central a la vida de les persones, però ha portat una component disruptiva, efectivament, tot això. Però és que ara la intel·ligència artificial és molt més que una component disruptiva. És amenaça la pròpia existència de la humanitat, no ho dic jo. Mira, aquest treball és fruit, és una investigació acadèmica, fruit d'uns 3 anys, 3 anys i mig de treball i d'anar revisant una quantitat enorme d'informes. Ja veuràs que aquí la bibliografia i els peus de pàgina evidencien, no?, que d'alguna manera està fundamentada en aquest treball científic, acadèmic. Per tant, no és una impressió personal subjectiva el que jo et comento ara. Un dels creadors de la intel·ligència artificial generativa, hem de diferenciar la intel·ligència artificial generativa de la intel·ligència artificial com a tal que ja existeix des dels anys 50, principis dels 60. Geoffrey Hinton és el pare, es pot dir, del ChatGPT, la intel·ligència artificial generativa, diu que amb els processos que segueix, que té dos parts fonamentals, l'aprenentatge automàtic i l'aprenentatge profund. Ell diu que en l'aprenentatge automàtic i part de l'aprenentatge profund hi ha, algoritmes i processos que desconeix, que el ser humà, l'operador del chatbot, desconeix. Vull dir que té una autonomia operacional que és naturalment un risc enorme i s'ha d'afrontar i s'ha de regular tot això d'una manera, diríem, ferma i sense perdre temps. La Unió Europea, que lamentablement no té corporacions d'intel·ligència, de cap corporació, al voltant de la intel·ligència artificial, encara que sí que té una empresa que és la més important del món en quant a fabricació de naus, d'indústries de xips, tant de software com a hardware, però aquí a Europa produeix molt poc. Bé, això, la Unió Europea sí té una part legislativa, jurídica, regulatòria molt important i està a punt d'aprovar-se la llei que regularà la intel·ligència artificial d'Europa. Però, i això és molt important, però no és suficient si no tenim també una participació en investigació i en fabricació de la intel·ligència artificial.
Clar, ara feia referència, de fet, a que havies escrit el llibre farà cosa de 3 anys, no?, que havies començat en aquest procés de crear el llibre. Perquè, clar, parlem d'intel·ligència artificial en molts sectors, no?, que tindrà protagonisme en molts sectors, però en aquests moments doncs, el que ens toca és en el món periodístic, no?, en el sector del periodisme, tal com expliques en el llibre. Per què t'has volgut centrar especialment en aquest món i no, per exemple, en un altre?
Primer perquè és el nostre món, no? És el meu món. Jo sóc periodista des que em vaig llicenciar a la facultat, llavors, de Ciències de la Informació. He fet docència, he sigut vicedegà de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Vaig fer el doctorat a aquesta mateixa facultat. En fi, és la meva casa, com la meva casa també. Bueno, la meva casa són totes les ràdios, però especialment Ràdio Televisió Espanyola i Ràdio Nacional, on he tingut tota la meva trajectòria professional. Jo tinc dos parts de la meva vida. Una és la vida, diríem, com a periodista, radiofonista i director, executiu de mitjans de comunicació públics, que ha sigut a Ràdio Televisió Espanyola, i després la part de la universitat, amb dues molt importants. I per això m'he centrat bàsicament a la figura del periodisme, tenint també present, no des d'un punt de vista estricte personal, però sí que una societat sense una informació equilibrada i honesta i regida per postulats ètics és una societat malalta. I aquesta és una de les meves premisses que tinc al començar aquest llibre, que t'haig de confessar una cosa, que jo al començo fent un anàlisi de la tecnologia i la seva incidència sobre el periodisme, però inicialment durant la problemàtica, el fenomen del metavers. I tal com jo vaig avançant amb les investigacions sobre el metavers, sorgeix la intel·ligència artificial generativa amb el ChatGPT i ultrapassa completament el fenomen del metavers. Hem de pensar que Zuckerberg, el gran executiu de Meta, el que fa és part de la seva fortuna i dels pressupostos de Meta, els inverteix en investigacions sobre el metavers. Quan el ChatGPT sorgeix, fa irrupció, automàticament aquestes inversions es ralentitzen i pràcticament desapareixen. Aquest és una mica el procés del llibre.
Sí, sí, clar, doncs molt interessant, no? Aquesta, doncs, podem dir, no sé si guerra o si irrupció de la intel·ligència artificial amb el món del periodisme, també amb moltíssimes altres professions, perquè això al final, doncs, traurà feina, però també en donarà molta, no? Llavors, no sé, serà com una cosa una mica estranya, no? I ens haurem d'adaptar tots, com hem fet fins ara, amb tots aquests canvis que a poc, amb l'evolució de la societat, doncs, van sorgint, no? Inevitablement. Així que, Antoni Vidal...
Ha de ser així.
Esperem que sigui per bé, no?, que no desapareixem tots d'aquí i ens quedem sense humans a la ràdio, però al final, doncs, inevitablement tindrà algun paper important la intel·ligència artificial a totes les feines, això està claríssim. Així que Antoni Vidal, autor del llibre de L'últim periodista, la intel·ligència artificial pren el relleu, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, donar-nos també la teva visió com a periodista, no?, que ho viu en primera persona. Així que gràcies i veurem el futur com s'avança, com arriba i si seguim aquí, que esperem i desitgem que així sigui. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i també a la cadena COPE. Gràcies.
Gràcies. I en uns minuts descobrim una aplicació tecnològica que tots podem instal·lar ja als nostres telèfons mòbils i que ens farà un bé. No marxeu perquè en breus us explico de què tracta.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Quién eres? Conan siempre será Conan. Jason Momoa. Conan el Bárbaro.
Quiero tu cabeza.
El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Una aplicació per si estem enganxats al mòbil. Aquest és l'objectiu de Balance Phone. Parlem ara del llançament de Balance Phone, una nova aplicació de telèfon mòbil dissenyada per fer un ús saludable de la tecnologia i deixar enrere les distraccions de les aplicacions addictives dels nostres dispositius. La implementació d'aquesta eina del mòbil fa guanyar temps als seus usuaris i també recuperar el control de l'ús del dispositiu. En parlem, si és així, amb el Carlos Fontclara, que és un dels cofundadors. Carlos, molt bon dia.
Hola, bon dia. Clar,
aquest és el principal objectiu de l'aplicació, oi?
Exacte, ho has definit perfecte.
Perquè realment, en el moment que vau pensar en fer una aplicació, què és el que us venia al cap? Què volíeu fer realment? El fet de que la gent doncs, no estigués tan enganxada, però alhora també és una aplicació de mòbil. Com ho volíeu encaminar?
Sí, de fet, tot comença per experiència pròpia, de donar-nos compte nosaltres mateixos que estàvem fent servir massa el mòbil i ens estava robant massa temps, i de parlar-ho entre nosaltres sempre havíem volgut emprendre i vam veure que podia ser algo interessant. Vam veure sobretot que al nostre entorn moltíssima gent tenia el mateix problema, i la primera idea va ser llançar un dispositiu propi que directament no tingués aquestes aplicacions. I després vam entendre que era més fàcil llançar una aplicació, primer veure si solucionàvem el problema i després avançar cap a aquest dispositiu. Mm-hmm. I llavors el que hem fet, hem llançat l'aplicació ara de moment gratuïta perquè volem que el màxim de gent la pugui fer servir i, bueno, anar veient com estem solucionant el problema i després seguir avançant i acabar llançant aquest dispositiu propi.
Perquè d'aplicacions addictives, a quines us referiu?
Sí, ho vam definir com a totes aquestes aplicacions que estan optimitzades perquè l'usuari hi passi el màxim temps possible. Llavors, al final, això es resumeix en xarxes socials, plataformes de streaming, jocs, pornografia i apostes.
Uh-huh. I amb aquesta nova aplicació, amb el Balance Phone, què és el que es faria? Estarien totes aquestes aplicacions eliminades? Com seria això?
Exacte. El que fa l'aplicació és modificar la interfície del mòbil, la fa molt més simple eliminant tots aquests colors de les apps, i el que fa és la fa en blanc i negre amb una llista on és molt menys, diguéssim, appealing a lo que és interactuar amb el mòbil, i després el que fa és bloquejar aquestes aplicacions. Llavors, quan tu te la descarregues, pots accedir-hi, però al moment d'obrir-la et surt una pantalla que no et deixa entrar a l'aplicació i simplement et retorna a la pantalla d'inici.
Per gent molt addicta, no? Suposo que... Clar, bueno, com
gent molt addicta o gent que vol desconnectar una mica i fer un ús més intencional de la tecnologia.
Exacte. Clar, com abans comentaves, el fet de que se us va ocórrer a vosaltres mateixos, no? Per experiència pròpia. Clar, sou dos emprenedors barcelonins de 24 anys, tu, Carlos, i l'Albert, i clar, ho viviu amb experiència pròpia, a la vostra pròpia pell, dia sí, dia també, i suposo que també en el vostre entorn d'amics, de familiars, i doncs de tot una mica, no? Suposo que és el dia a dia vostre i de la gent que us envolta.
Totalment. Sí, ho vam veure molt clar, i a més, a la que vam tenir el producte preparat, nosaltres mateixos el vam començar a fer servir i hem vist un canvi brutal. O sigui, hem passat els dos de fer-lo servir entre 4 i 5 hores al dia a passar només una hora al dia, i ha sigut una sensació d'alliberació increïble. I a més vam veure després que era un producte que, per casualitat, però que després ja ho hem anat adaptant cap a això, s'adequava molt bé pels pares, perquè al final és una solució que tu pots instal·lar directament al mòbil del teu fill i ja saps que està en un entorn segur i protegit.
Mm-hmm, exacte. Clar, té una funció també educativa, en aquest cas, de pares cap als més petitets, cap als seus fills i filles, i clar, suposo que deu ser bastant útil, però sí que és cert que hi ha, per exemple, el fet de poder decidir quina aplicació es restringeix, quina no. Per exemple, jo què sé, si volen tenir xarxes socials però no volen que el nen, per exemple, accedeixi a altres continguts, no? Per exemple, ara explicaves pornografia o altres aplicacions, es pot decidir o han de ser totes alhora?
En el nostre cas són totes alhora, perquè nosaltres creiem que l'única manera de canviar els hàbits de veritat és sent una mica radicals amb la solució, però al final el nostre missatge no és no tinguis xarxes socials i no accedeixis mai a aquest tipus de continguts. Al final el que volem és que no ho facis les 24 hores del dia on el mòbil està amb tu a tot arreu en situacions en què no ho hauries d'estar fent. Clar. Llavors, sí que defensem bastant i que al final aquestes aplicacions tenen cert valor, sobretot a partir d'algunes edats, però el que defensem és fes-ho en un entorn controlat o en una unitat de temps molt definida, com pugui ser a l'ordinador un cop estàs a casa o amb un iPad, si tens un iPad. Però creiem que el problema és fer aquest ús excessiu quan el tens al mòbil i tot el temps t'està reclamant la teva atenció les 24 hores del dia.
Mm-hmm. Clar, molta gent, per exemple, també del meu entorn, no?, que més o menys tenim la mateixa edat, el que fa és desinstal·lar-se les aplicacions, no? Desinstal·les Instagram, desinstal·les, jo què sé, Twitter, WhatsApp, però amb això doncs t'estalvies haver de seleccionar i ho fa tot per tu, no?
100%. De fet, nosaltres ho vam intentar. La nostra primera reacció va ser aquesta, va dir, bueno, ens esborrem les aplicacions i veiem com va. I per una raó o una altra sempre acabàvem veient que acabàvem tornant a instal·lar-les i tornant a fer-les servir.
Sí,
llavors
sí.
El que hem fet amb l'aplicació és això, intentar evitar i posar el màxim de fricció a l'hora de tornar a instal·lar-te aquestes aplicacions.
Doncs, Carlos Fontclara, un dels cofundadors, juntament amb l'Albert Beltrán, d'aquesta aplicació Balance Phone, per tothom que vulgui desconnectar una miqueta, desintoxicar-se una mica de les xarxes socials i d'altres aplicacions addictives, doncs ja ho sabeu. Apliquem, com es diu això? Ens baixem el mòbil, no? Ens descarreguem, ara ho dic, Balance Phone, i ens oblidem durant un temps d'aquestes aplicacions i així tenim una mica la ment més lliure. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i enhorabona per aquesta aplicació, a veure si va endavant i si a poc a poc doncs, teniu tot aquest èxit que segur que sí. Moltíssimes gràcies.
Super, moltes gràcies a tu.
I I parlem d'un tema relacionat amb la digitalització i tercera edat. Altres cops ja l'hem tractat, però avui volem parlar de que el 14% dels més grans de 65 anys no pot fer gestions sanitàries per internet. I és que la bretxa digital suposa certes dificultats per la gent gran a l'hora d'accedir a aquests serveis tecnològics, cosa que doncs, pot resultar o pot donar una percepció d'exclusió cap a aquest segment de la població, cap a aquest segment de la societat. Sobre el tema, avui en volem parlar amb la Ruth Cuscó, que és directora gerent d'Aixo, una empresa pionera en tecnologia del sector de la salut. Ruth, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta desigualtat en l'accés a internet per les persones més grans i al final doncs, és la coneguda bretxa digital, no?, de la que sempre en parlem i que fa doncs, que tinguin moltíssimes dificultats els més grans a l'hora d'accedir, per exemple, a qüestions de salut perquè ho han de fer a través d'internet, no?
Sí, bueno, tot això, i, bueno, com tothom sap, ja va venir degut a la pandèmia, no?, que no es podien anar als centres sanitaris, no es podien anar als hospitals, no?, i llavors, doncs, ja, bueno, es va posar molt de moda tot aquest tema, i sobretot a la salut tenim aquí a Catalunya La Meva Salut, i tot s'havia de tramitar, i consultes al teu metge de capçalera i a tot, s'havia de fer mitjançant La Meva Salut amb una consulta. Llavors, clar, la gent, pues, sobretot més gran, de 65 anys, ho tenien molt complicat. I continua sent així, perquè hi ha molts temes i moltes consultes que te les fan demanar per aquests aplicatius i hi ha gent ja no que no en sàpiga o que no tinguin coneixement, sinó que hi ha molta gent gran que no tenen ni ordinador ni res a casa com per fer-ho.
Exacte. Clar, tot això, com bé comentaves, va sorgir encara amb molta més força arran de la pandèmia, però es van fer denúncies, no? Es va avisar perfectament a tots els centres de la dificultat que suposava, no?, aquesta bretxa digital, aquest fet de que els més grans haguessin d'accedir a internet. S'ha millorat en algun aspecte arran de la pandèmia cap aquí? S'han posat més facilitats cap a aquestes persones?
Aviam, si han posat més facilitats o no, ara està clar que tu ja pots anar al teu ambulatori, bueno, al teu cap de referència, vas a l'hospital, pots fer trucades telefòniques, tot és molt més fàcil, també és veritat que la gent gran s'ha hagut d'espavilar marxes forçades, clar, perquè també li passava, no?, que tampoc podien veure els familiars i feien videotrucades, no? I mica en mica això ha fet doncs, com espavilar-los una miqueta, perquè fins i tot ara ja hi ha la gent més gran de 74 anys, ja té un... Bueno, hi ha molta gent que ja està avasada a que ha de fer-ho, bueno, que ha de fer servir les tecnologies. Han començat amb un mòbil, bueno, amb un smartphone i coses així, i jo crec que, mica en mica, ells també s'han acostumat una miqueta. Per mi el problema aquí ja és, a part de la gent gran, és el nivell econòmic, l'estat econòmic de cada família, no? Perquè pot ser gran i està molt avançat a fer servir les tecnologies, però pot ser gran i no tenir aquests recursos per poder-ho fer servir.
Clar. Clar, una de les dades que crida l'atenció és que en qüestions de fer gestions sanitàries, habitualment més de la meitat de la gent gran l'utilitzen per fer aquests tipus de gestions, no?, el 52%, però d'altres, gairebé el 14% afirma necessitar ajuda per fer-les. I aquí també entra doncs, aquest factor econòmic, no?, el fet de que molta gent no s'ho pot permetre, que hi ha gent que viu sola, hi ha gent que necessita ajuda i que no la té en aquest aspecte perquè no té a ningú al costat, no?, amb qui viu i que el pot ajudar, que sigui més jove, per exemple. Llavors, clar, són dos problemes, tant l'econòmic com el de la facilitat aquesta per fer-lo, que s'ajunten i per segons qui, doncs, ho fan encara més complicat, no?
Jo, per mi, sí. sí, ara ja a títol personal, jo clar, ho veig a casa meva, no? Pues la meva àvia o així, doncs necessita ajuda, clar. Evidentment. Ostres, he de demanar una consulta, vull que la recepta electrònica pues, me l'ampliïn de data. Totes aquestes coses que s'han de fer mitjançant la meva salut, doncs clar, necessita ajuda perquè no en sap. No? I llavors, clar, li has de fer tu tenir la meva salut de tota la família per anar fent-li aquestes tasques que podrien fer ells tranquil·lament amb una trucada telefònica.
Exacte.
Però llavors són eternes, no t'agafen el telèfon perquè està molt col·lapsat o pel que sigui. Sí que és cert que convé replantejar-se una miqueta aquestes tecnologies per la gent gran com fer-ho, no? Perquè no tothom neix ensenyant. Nosaltres hem nascut amb un ordinador davant, però els que són grans,
exacte,
ja parlem de grans, de 80 anys i així, és molt difícil que puguin fer servir aquestes menes d'aplicatius.
Exacte. El que seria ideal és que existís aquesta tecnologia pels que hem nascut amb això, però que també hi hagués l'altra manera per tal de que no se sentissin excluïts d'aquesta manera, no? No hi ha cap telèfon...
Clar, que se senten exclosos, clar. Ells, clar.
Clar, no hi ha cap telèfon, no hi ha cap mètode que puguin utilitzar, per exemple, aquestes persones que doncs, es troben en aquesta situació? No hi ha res?
Jo ho desconec. Uh-huh. Això sí que no t'ho puc dir, ho desconec.
Bueno,
pel que jo he vist que cada dia i així... La gent tira de la família, que és el que té, però no tothom té família. Clar, és que hi ha molts estats de les persones, hi ha gent que viu sola, hi ha gent de residències, hi ha gent de mil tipus.
Exacte.
Llavors, doncs, jo crec que tot hauria de ser una miqueta més senzill, que puguin accedir-hi pues, al màxim de gent possible i sobretot gent de la tercera edat que pugui ser més fàcil per ell.
Exacte, i sobretot també en qüestions com aquestes de salut, no? Que no estem parlant de res que sigui important, no? No estem parlant de fer una compra online, per exemple, que també és un altre cas. Però en qüestions de salut, no? Ja sigui mirar un informe, un resultat mèdic, demanar cita prèvia o qualsevol cosa... Doncs, clar, són coses sèries que si no ho tens per la mà, és un problema després, no? Així que, Ruth...
Sí, és que la salut és el que ens preocupa més, però, clar, també és que tots els àmbits van cap a aquest cantó. Si tu has de demanar cita prèvia i Hisenda et passarà el mateix, no?
Clar.
Ho has de fer online. I Hisenda poder no ens... Bueno, allà sí queda, no? Però la salut és el que ens hi va, no? Som nosaltres.
I tant. Res més important que això, sí. Doncs Ruth Cuscón, directora d'AXO, aquesta empresa pionera de tecnologia en el sector de la salut, esperem, si no hi ha ara cap solució encara, doncs esperem que surti d'aquí poc alguna solució per a aquestes persones que se senten excloses en aquest aspecte en qüestions de salut i de tecnologia, precisament doncs per això, perquè són gent de tercera edat i en el món de la digitalització d'aquest internet doncs no ho tenen tan fàcil i no ho tenen per la mà tant com ho poden tenir els més joves. Així que moltíssimes gràcies per donar-los veu i parlar-ne sobre el tema. Moltíssimes gràcies, Ruth, que vagi molt bé.
A vosaltres. Adéu.
I ara parlem del Saló de Turisme de Fira de Barcelona, el B-Travel, que ha tancat les portes després de posar de manifest la reactivació de l'activitat turística, que ja és un fet. El certamen ha comptat estat en el Palau 8 del recinte de Montjuïc i ha comptat amb un total de 129 expositores. Ha despertat també l'interès de milers de viatgers que s'han pogut informar o contractar les properes vacances o escapades, i es tracta, doncs, d'una de les millors edicions dels últims anys. Si no tinc mal entès, és així, i en parlem perquè ens ho expliqui amb el president del B-Travel, el Martí Serrate. Martí, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
És així, no?
Sí. Sí, estem molt contents perquè, bueno, s'ha demostrat, com comentàveu, la plena recuperació de l'activitat turística,
i que d'alguna manera pues, bueno, pues, amb un increment d'un 21% d'expositors, amb més de 26.000 visitants, i bueno, pues, estem, això demostra pues, una confiança i després un positivisme de que el consumidor pues, bueno, prioritza el fer tindre clar el tema de l'oci i dels viatges abans d'unes altres coses, a pesar de totes les amenaces que puguin afectar el nostre sector, que són moltes, com la inflació, l'augment de costos, les guerres, etcètera, no?
L'altre dia sentia que es deia doncs, que les vacances és una de les principals hipoteques, podem dir, no? que fan els espanyols durant l'any, no? Que hipotequen part del sou per poder anar-se'n de vacances, i això ho demostra, no? Amb aquests 26.000, o superant, més ben dit, aquestes 26.000 persones que han visitat el Vitravel, amb xifres doncs, més altes que les del 2023, no?
Sí, sí, evidentment. Vull dir que ara nosaltres ja hem deixat de comparar amb el sector turístic perquè fins al 2023 comparàvem amb el 2019 per als efectes de la pandèmia, i ara ja hem tornat a la normalitat i ja comparem amb l'any anterior. O sigui, el 2024 compararem amb el 2023, que vam ja lograr les xifres del 2019, inclús superar-les en alguns casos, no? Per tant, jo crec que, a més, el mercat català representa el 24% del turisme emissor receptiu d'Espanya, que és una quarta part, i, per tant, hi ha molt bones expectatives en aquest sentit amb les dues direccions, no?
Mm-hmm. Quin tipus de vacances o d'escapades han pogut contractar més les persones que han visitat el Vitravel?
Sí, perquè hi ha hagut més de 40 agències professionals especialitzades, i que és l'únic salon que la gent, a part de planificar les vacances, informar-se, doncs també pot comprar a les seves vacances. Aquest és un efecte diferenciador. I bueno, doncs, bueno, la gent ha canviat una mica els seus criteris de personalització, en el qual bueno, doncs és més omnicanal, per tant estar més a les redes socials, per tant la digitalització és molt important per ells, no? I també criteris de sostenibilitat, que cada vegada hi ha més exigència amb aquest nivell. I després també bueno, vol viure experiències úniques, i després pues, també molts viatges que siguin personalitzats a les seves possibilitats i al seu perfil, no?
Mm-hmm. Sobretot crida l'atenció el fet de que les destinacions pròximes a Catalunya hagin sigut les més sol·licitades pels visitants, no?
Sí, sí, bueno, o sigui, també amb la pandèmia vam veure que el primer mercat que es va reactivar va ser el nacional i el domèstic, i després bueno, doncs molta gent havia viatjat a algun indret del món i que no coneixia doncs, bueno, pròpies coses de Catalunya o d'Espanya, i el turisme nacional se li dona molta importància en aquest nivell, a pesar de que representi un 40, quasi un 40% i un 60% internacional, però bueno, vull dir, al final doncs, la gent també escolleix, això és la prova, és que estaven totes les autonomies pràcticament, inclusiu Vizcaya va vindre per primera vegada, tothom està molt content, que és també aquesta enquesta que fem als proveïdors, no?, que venen als expositors, i al final bueno, doncs, les destinacions bueno, d'Amèrica Latina, no?, i després bueno, doncs, Tanzània, amb Àfrica, amb Kènia, Madagascar, després les Illes Maldives, Estats Units, Grècia, Xile. Bueno, i sobretot també hem recuperat, que també és importantíssim, perquè hi ha un mercat que està creixent, inclusiu, que és el mercat de creuers, que havien deixat de vendre el salon per la pandèmia, han vingut 8 operadors de creuers, i també Barcelona és el primer port d'Europa i el tercer del món, per tant té un interès molt important també aquest producte dels creuers, no? I sobretot ciutats europees, en el qual bueno, doncs estan acostumats a viatjar, i cada vegada hi ha més demanda. I sobretot bueno, doncs també la connectivitat aèria de l'aeroport del Prat és fonamental, no?
Mm-hmm. Entorn de la pandèmia cap aquí, ha canviat una mica les preferències de la gent a l'hora de viatjar?
Sí, la gent al principi està més informada. El que vol viure és no solament és tema del sol i platja, sinó vol dir experiències diferents, no?, i que se li aconselli, que se li dona totalment garantia, que les agències de viatges li donen el 100% de la garantia segons la llei europea de consum, i al final bueno, doncs, bueno, també vol fer experiències culturals, el tema de la gastronomia, que també està a Barcelona amb el Vidilicius, doncs, bueno, són valors afegits que la gent cada vegada inclueix més en els seus viatges.
Exacte. I el perfil dels clients que contracten aquests viatges, suposo, doncs, de tot tipus, no? Tant familiar, un client més jove potser també, no?
Sí, clients joves, després famílies, familiars, com dèieu, després també, bueno, doncs, sèniors, en aquest sentit, parelles, viatges de nuvis, bueno, doncs, també grups, que també és important, hi ha gent que viatja en grup, i també, bueno, doncs, amb amics o el que sigui, per tant, tots aquests perfils, doncs, bueno, cada vegada s'estan imposant més, i la gent doncs, planifica les seves vacances amb més de temps, no? Que això també és important, i hi ha un percentatge molt escàs que ho deixa a última hora, per exemple, amb el pont llarg de la Setmana Santa, no? Per veure el temps, la climatologia, el que sigui, però bueno, la gent anticipa les seves vacances, ho té clar, s'ho estudia, va amb un assessor que és l'Agència de Viatges Corresponent i al final bueno, pues, reserva pues, tranquil·lament amb totes les experiències que vol realitzar a acord del seu pressupost. No?
Mm-hmm, clar, planifiquem potser més i així també suposo que deu servir com a motivació, no? Veure una mica a llarg termini i ja tenir-ho planificat i després veure doncs, que es va apropant el dia i que arriben les vacances que tant desitja tothom. Així que moltíssimes gràcies. Perquè... Sí, digue'm.
No, perquè la gent no improvisa tant, sinó que planifica, perquè tampoc vol esperar-se a última hora que tingui problemes amb la seva planificació del viatge. No?
Exacte, i també el fet del preu, no? Que suposo que amb planificació doncs, potser és més econòmic, oi?
Correcte, inclusiu hi ha ofertes de compres anticipades en segons quins productes, i jo crec que el consumidor està sumament informat i sap totes aquestes característiques i, per tant, això és un concepte que ho té claríssim i que hi ha, a més, el nivell d'informació que té a través de la digitalització, que també nosaltres estem en contacte abans, durant i després del viatge, que també això és una exigència importantíssima d'estar en contacte amb el consumidor, no?
Exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Martí Serrate, president del Vitravel, per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
I per explicar-nos gràcies. Això. Tant de bo ens puguem anar de viatge també a tots aquests llocs que ens has explicat. Moltíssimes gràcies.
Comptem amb vosaltres.
Gràcies.
Bon dia. Adéu.
I continuem en uns minuts per parlar de pigues i, sobretot, saber quan ens hem de preocupar o no i consultar-les amb el nostre dermatòleg. No marxeu.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además, la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hola, que estoy en el Corte Inglés haciendo la compra. Está en la segunda unidad al 70% en miles de productos. Mira, el pan Bimbo está en oferta, el grande, el de 700 gramos. O el atún claro también, en aceite de oliva. El que te gusta, el pack de 6 latas de Albo. Echa un ojo y me dices que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I ara parlem de pigues i de les taques de la pell que surten pels rajos solars. Quan ens hem de preocupar i com les hem de cuidar? Ara ho expliquem. I ara volem parlar, ara que venen temps més assolellats, que el sol comença a fer efecte sobre la nostra pell, que ens comencem a treure capes, que comença a venir la calor i comencem a portar màniga curta, jerseis més escotats, no?, que deixen entreveure més la nostra pell, doncs ens volem parlar precisament de l'efecte que té aquest sol sobre nosaltres i el que pot produir. Una d'aquestes coses són pigues o taques a la pell, i moltes d'elles, sobretot les que surten de noves i que no tenim de per si en el nostre cos, són les que ens han de preocupar i les que hem de consultar amb un dermatòleg, perquè pot ser que el sol estigui tenint un efecte perjudicial a la nostra pell. Per parlar sobre el tema, per parlar d'aquestes pigues, en volem parlar amb la doctora Segura, que és dermatòloga de l'Hospital del Mar. Doctora Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, en esta época del año empezamos ya a preocuparnos un poquito más, ¿no?, por los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel. Y uno de esos casos, pues, provocan aún más las pecas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que ya las tenemos, ¿no?, de por sí, pero hay otras que se producen por este efecto del sol, ¿no?
Sí, así es. La mayoría de pecas, o lo que llamamos nosotros nebus melanocíticos, que son también quien los llama lunares, son lesiones benignas y algunas pues son las tenemos de toda la vida, incluso algunas son de nacimiento y en general no tienen que darnos ningún problema. El problema es saberlas diferenciar de aquella peca, aquel lunar, que es diferente al resto y es el que puede ser tan maligno.
Uh-huh. Claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuando nos salen de nuevos?
Sí, una lesión nueva en la edad adulta siempre es motivo de consulta, de saber qué tipo de lesión es. Hay lesiones benignas como las manchas de sol o léntigos también, que son pigmentadas y son adquiridas y son benignas, pero es verdad que alguna de ellas puede ser un melanoma. Entonces la que será sospechosa es aquella que crece de una manera más rápida, aquella que muestra unos colores irregulares, un contorno irregular, un poco la que es distinta al resto. Es un poco lo que llamamos el patito feo.
Uh-huh. Supongo que también hay que diferenciar entre manchas y pecas, ¿no?
Claro, y eso no siempre es una labor fácil, mucho menos para una persona no entrenada, ¿no? Y a veces incluso algunos profesionales pueden dudar entre cuál es la sospechosa. Las manchas normalmente son más homogéneas, a veces un poco más grandes, en zonas de exposición más crónica, como la cara, el escote, los hombros, en personas sobre todo que se han quemado. Pero estos lunares con un color un poco más intenso, sobre todo una coloración irregular, una forma irregular, y que a veces podemos apreciar en meses que cambian, esas son las que siempre tenemos que consultar.
¿En qué zonas son más comunes que salgan?
Bueno, la peca mala o melanoma, que es un cáncer de piel, que es del que estamos hablando, aparece en el tronco y en las extremidades, sobre todo se ha dicho siempre que en el varón apareciera más en la espalda, en la mujer, sobre todo tener en cuenta en las piernas, pero bueno, eso también va cambiando con los años. En la gente mayor a veces aparece en la cara como una mancha de sol, aparentemente normal, pero que crece y se hace muy irregular, o sea que pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en palmas y plantas, a tener en cuenta también.
Uh-huh. Y el tratamiento que debemos seguir, supongo que depende de la mancha, de la peca. ¿Hay que acudir rápidamente a un dermatólogo para que se ponga el profesional en marcha, ¿no? Y así evitar pues futuras enfermedades, ¿no?
Exacto. Cuando hay una lesión que es diferente, que nos está llamando la atención, hay que ir al profesional, al dermatólogo, para hacer un diagnóstico. Y esa persona es quien decidirá si es una lesión realmente sospechosa y se tiene que extirpar lo antes posible, o es una lesión que es banal, que es benigna, que es propia de la edad. Uh-huh. Incluso, pues, sobre todo, nunca hacer tratamientos con quemando con frío o quemando con láser en lesiones que no tienen un diagnóstico claro. Por eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales, de gente, de dermatólogos, sobre todo médicos expertos en este campo.
Exacto. ¿Las precauciones para evitar llegar hasta aquí, cuáles serían? ¿Utilizar crema solar?
Sí, la crema es importante, pero no es lo único importante. Lo importante es minimizar la exposición al sol, sobre todo en ciertos momentos del día, en ciertas épocas del día y sobre todo desde muy jóvenes. En uh-huh. infancia es cuando más hay que protegernos del sol, porque es cuando ese sol va a ser más dañino para las células de la piel y va a conferir mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. Uh-huh. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hay que tener especial cuidado con esa protección solar, que por supuesto pasará por aplicar cremas de alta protección solar, pero también otras medidas, como son pues de entrar a evitar el sol de mediodía en verano, por ejemplo, eso es fundamental, estar en la sombrilla, llevar gafas, llevar sombrero, y si puede ser en niños, pues camisetas, si vamos a tener que estar al sol, en horas donde el sol realmente tiene una alta radiación, como es al mediodía.
¿Son más propensas a sufrir pecas o manchas las personas que ya tienen la piel pecosa, en este caso, que ya tienen pecas de por sí?
Sí, claro. La gente, sobre todo, esto va vinculado al fototipo, al color de la piel. El fototipo que nosotros decimos, el 1, el 2, son fototipos claros, no tan comunes quizás en nuestro medio. En nuestro medio tenemos un fototipo intermedio, que es el fototipo 3. Estas personas tienen también mucho riesgo, porque son personas que se broncean, pero al principio del verano se queman, y son esas quemaduras las que nos van a dar ese riesgo. Entonces, está claro que la gente a más claritos, personas de fototipo más claro, tendrán más pecas, estas manchitas que aparecen ya en la infancia, y tendrán mayor riesgo de cáncer de piel y de melanoma, y estas personas normalmente también tienen más número de nevus melanocíticos, estas lesiones más redonditas, más oscuritas. Son distintos factores que cada uno de ellos nos confiere un riesgo, y a veces nos encontramos personas que tienen todos estos factores. Son muy claritos, tienen pecas, tienen nevus, incluso antecedentes familiares o personales de melanoma. Estos son los de mayor riesgo.
Pues, doctora Segura, dermatóloga del Hospital del Mar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la piel. Ahora que vienen tiempos con más sol, ¿no?, podemos decir, y con más calor. Así que protegernos es la opción más adecuada para así poder evitar que nos pase cualquier problema con la piel, con las pecas y con las manchas solares. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Més de 15.000 perruqueries han hagut de tancar després de la pandèmia. El sector de la imatge personal encara no s'ha recuperat, i dels 50.000 salons de perruqueria i estètica que havia oberts al març del 2020, han sobreviscut menys de 35.000, és a dir, més de 15.000 no han tingut més remei que tancar. Avui, sobre el tema, per parlar de la situació de les perruqueries, en parlem amb l'Antonio Arjona, que és el president del Gremi de Perruquers de Barcelona. Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Claro, hablamos de una situación preocupante, ¿no?, sobre todo a raíz de la pandemia hacia aquí, y no sé cómo lo veis vosotros desde el gremio, pero supongo que preocupa, ¿no?
Sí, bastante, bastante preocupa el tema de los de las peluquerías, porque en teoría nosotros, a través de nuestro gremio, sí que es verdad que hemos notado mucha bajada. Y bueno, se está hablando efectivamente, como tú has dicho, de un 50% aproximadamente, pero sí que la remontada ahora ha habido un poquito que puede ser un 5, pues un 10, indiscutiblemente, pero eso no es suficiente. O sea, una remontada de una peluquería después de una pandemia, con todo lo que cayó, pues se ha perdido, porque hay quien no puede aguantarlo por alquileres caros. Yo tengo pues incluso de cadenas que han plegado, pero cadenas con bastante personal. Uh-huh. Y las que no, pues han quedado con mucho menos personal. Y entonces es imposible aguantarlo esto después de la pandemia. Claro, la recaudación que antes tenía, por ejemplo, 107 millones de euros, a lo mejor se quedan 150 o menos. Y esto pues representa que ahí se pierde más del 20%, claro.
Ya. Yeah. Además, también las visitas a los centros de peluquería se han reducido a la mitad desde el año 2019, y claro, sí, cada vez hay más gente que se lo hace en casa, ¿no? Hay gente que recurre más a cortarse ellos mismos el pelo, a hacerlo en casa para que les salga más económico, y en este caso pues perjudican a las peluquerías, ¿no? También.
Sí, esto es una cosa que sí que lo hemos notado, nosotros mismos lo notamos, que después de la pandemia, o sea, cuando la pandemia, la clienta que venía, o el cliente, pero sobre todo las mujeres, ¿no?, que venía a peinarse cada semana, se lo tenían que hacer en casa. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ella venía, ya dice, bueno, ya me da igual, ya pasaban del tema. O sea, que igual en vez de venir una vez a la semana, ya te venían al mes, o incluso los tintes de ese mes, muchos se lo han dejado el cabello blanco, natural, ¿no?,
cuál grupo tiene. Esto representa que si vas por la calle, y yo me doy cuenta de que hay mucha gente que dice, pero ¿cómo es posible? No, pues sí, tienen el cabello blanco, que no es que se les vea feo ni no deje de cuidárselo, pero ese tinte que se hacía muy a menudo a esas mechas, esos colores, pues indiscutiblemente se han perdido. Y aunque se haya remontado un poco, porque siempre pues se intenta remontar, pero las pérdidas siguen siendo mucho todavía. O sea que tú me estás hablando de un 50%, y sí, si no tenemos el 50%, el 40% está perdido seguro.
Uh-huh. Y también una de las cosas que se nota es que la reducción de la frecuencia con la que se acude a la peluquería provoca también que cuando van a la peluquería, cuando llevan ya mucho tiempo sin ir, pues aún se tienen que hacer más cosas, ¿no? Y al final el precio sube, pero tampoco os ayuda muchísimo a la hora de poder remontar, ¿no?
No, porque mira, ahora uno de los factores que hay es que llegan a peluquería, si tienen que hacer más cosas, se hacen menos, eso para empezar. Antes llegaba un labial, llegaba la ceja, las manos, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hoy hay muchos puestos de manos y a lo mejor por ahí también pues se hacen bastantes, ¿no? Pero sí que es verdad que llega y a lo mejor dice, no, el pelo no me lo seque, te pongo un ejemplo, ¿no? Y entonces el cabello no quieren que se lo seque. Si se ponía un producto para que espuma, etcétera, etcétera, para que ese peinado fuese más mejor, eso se ha perdido, pero mucho, ¿eh? No, ya me lo seco, me da un poquito al aire y ya la. Entonces, claro, esos son servicios que se van perdiendo y, sí. Y incremento que el salón no los coge, ¿no?
Exacto. Exacto, y una consecuencia también derivada de este problema es la proliferación de los servicios de peluquería a domicilio, ¿no? O los centros clandestinos que también se hacen en casa de un peluquero, en este caso. Hablamos también de gente que por cuenta propia pues va a peinar a la gente en su casa, que monta, por ejemplo, su centro en su misma casa también. Antes tampoco pasaba esto, ¿no?
Sí, esto está ahora muy de moda también, porque te voy a poner un ejemplo. Yo no es que esté en contra de ayudas o que se den, las personas hay que ayudarlas, pero hay que ayudarlas para que se trabaje y para que se produzca. Si damos ayudas, por ejemplo, una persona se queda en paro, es peluquera o se ha jubilado, yo qué sé, mil historias, ¿no? Y esto hace que va por las casas, automáticamente no deja de hacer un fraude y al mismo tiempo está quitando un trabajo a los salones de peluquería. De esto sí que hay bastante, pero claro, si llega una persona y dice, bueno, es que yo no tengo trabajo y qué tengo que hacer, pues claro, si no tiene trabajo tiene que comer, ¿no? Pero esto sí que hay mucho, y unas que no lo tienen en casa y otras que van por las casas, es igual, claro. Como tú dices. Ahí sí que hay bastante, sí que es verdad, sí hay bastante, y bueno, ¿que tienes que denunciarlo a uno por uno? Pues no es la administración la que tiene que controlar un poco también.
Exacto, es muy difícil de controlar estos casos, pero ¿qué es lo que pedís vosotros? ¿Qué es lo que reivindicáis?
Bueno, nosotros lo que estamos reivindicando, uno de los temas es este, ¿no? Que se controle un poco más este sector de peluquería o de gente que bueno, que es lo que estamos hablando, que se le da una ayuda y entonces, pero eso es, ya no digo la peluquería, ¿eh? Uh-huh. Puede ser en cualquier otro tipo de profesión, ¿eh?
Sí.
O sea, estamos hablando de la peluquería, pero es que aquí entre todas, ¿no? Y lo que sí que se reclama, una de las cosas que estamos reclamando es una bajada del IVA.
Exacto.
Esto no hay manera de conseguirlo. Y para que la peluquería pueda tirar mejor. Y también una de las cosas que se reivindican es que cuando hay, por ejemplo, pues gente que está aprendiendo, ¿no? Un aprendiz, eso se tiene que tener una ayuda de fiscales para que esa persona pueda formarse. Si esa persona va a cobrar igual que un oficial o va a cobrar o el seguro que te sale casi igual, pues no lo metes. Eso está claro, no lo entra, o sea, que entonces te van directamente al oficial, y la prueba está que los buenos oficiales en las peluquerías, como puede ser, restaurantes, cocineros, etcétera, faltan, ¿eh? Y tú dices, ¿cómo es posible si el sector está caído? Bueno, pues los buenos profesionales se buscan.
Claro, cada vez hay menos gente, ¿no?, que quiere dedicarse también a este sector.
Bueno, antes las peluquerías, yo por ejemplo, pues mis hijas no han querido seguir el negocio, pues ya está, eso se ha perdido, pero no es que sean mis hijas, puede ser el hijo de cualquier otro peluquero profesional, que me acuerdo que en el gremio se venía, y venía el hijo, pues venía el primo, y si no el primo, el amigo, etcétera, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Y esto pues ya no lo hay. Entonces, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues que los negocios, pero ya estamos hablando de todo el sector, no de la peluquería, es que los jóvenes no quieren negocio, no se quieren sacrificar por un establecimiento de estar encerrado. Ellos quieren su estudio, su empresa, moverse, ser libre y bueno, y que la vida les sonría. Y claro, es una pena porque se pierde un sector de profesión que es manual, no se gana lo que se tiene que ganar, y no me extraña que la gente pues no lo quiera, porque no se gana bien, no.
Y el futuro, imagino, visto lo visto, que tampoco lo veis muy bien, ¿no?
¿El futuro de qué? ¿De la remontada?
De la remontada, si veis que es posible esta remontada.
Esto, mira, ahora tal con el sistema que está viendo de peluquerías que se montan de cualquier manera, y en esto que estamos hablando, que los jóvenes, de los padres, los padres, sí, efectivamente, que tienen hijos y no se quieren quedar los negocios, estos son negocios que se van plegando. Y además la prueba está que hay negocios que de gente que se jubila, si no se jubila, los traspasan, y sí que hay algunos que, claro, que se traspasan, pero ya la gente no los quiere. Y cuando tú ves que hay un salón que se cierra, dices, pero bueno, el sitio este no es un sitio malo, es un sitio bueno, ¿no? Porque más o menos está bien posicionado. Y te das cuenta que está cerrado, algo falla. Entonces, ¿qué es lo que falla? Bueno, pues que falla, pero en este caso la peluquería, como puede ser mucho otro tipo de negocio, ¿eh?
Uh-huh.
Y esto pues es que la juventud no quiere seguir el patrón de los padres o de los familiares que estén. Y el que sigue es porque, bueno, porque en teoría o le gusta mucho, o no, porque tampoco se vaya a ganar la vida muchísimo mejor. En teoría, si está bien posicionado, pues sí, se la puede ganar la vida, pero sí que cuesta mucho, ¿eh?
Uh-huh. Pues Antonio Arjona, presidente del Gremio de Peluquerías de Barcelona, muchísimas gracias por hablar con nosotros y ojalá esta remontada sea posible. Gracias.
Bueno, pues nada, gracias. Y bueno, es una pena que estas 250.000 familias que viven del sector de la peluquería, que cada día se baja más, pues a ver si es posible que se vuelva a remontar, si no a esa cantidad, un poquito más.
Pues sí.
De lo que ahora actualmente tenemos.
Ojalá que sí. Muchísimas gracias, Antonio.
Gracias a vosotros. Chao. Adiós.
Més de 100 joguines l'any. Això és el que reparen a l'Hospital de les Joguines de Gràcia, i l'únic, de fet, que hi ha a Espanya. Es va fundar l'any 2017 de la mà de la Noemí Batllori i avui tenim el plaer de parlar amb ella. Noemí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que és l'únic hospital de les joguines que hi ha a Espanya, no?
Bueno, com a lloc que es conegui així oficialment de reparar joguines, sí. Després, si hi ha altra gent que de manera més informal arregla joguines, segurament que sí.
Clar,
el país és gran, però...
Sí, clar. Què és el que feu?
El que fem nosaltres és, bàsicament, el servei de arreglar joguines per encàrrec. Comporten les joguines, fem un diagnòstic, donem un pressupost aproximat i l'arreglem, i després la venen a recollir.
Mm-hmm. I, clar, imagino que et va venir d'algun lloc, no?, aquesta afició per les joguines, per reparar-les, en aquest cas. Com va néixer tot plegat?
Doncs, mira, la idea va néixer quan la meva filla, la Gala, era petita. Ara té 11 anys, però llavors hauria tenir 2017, 4 anyets. Estàvem a casa 3 anys o així, hauria tenir. Estàvem jugant a casa i una joguina es va trencar. I, bueno, ella va tenir un disgust i jo vaig fer com que l'arreglàvem i la curàvem i la portàvem a l'hospital i l'abraçàvem i, bueno, li dedicàvem una estona a aquella trencada que havia tingut i aleshores vaig veure que el disgust se li passava i em vaig apuntar com que allò havia estat una bona idea.
Mm.
I al cap d'un temps, al cap d'un parell d'anys, ho vaig reprendre.
Clar, suposo que els hi tornes aquesta il·lusió als nens i a les nenes, no?, amb aquestes joguines reparades.
Sí, nens i nenes, i no tant nens i nenes, perquè quasi tothom que ve són adults, que em porten o bé la seva joguina de quan ells eren petits que s'ha trencat, o que li tenen una estima en una joguina, o la joguina d'algun net, o havia sigut dels fills i ho volen arreglar pels nets.
Mm-hmm. Clar, teniu molts tipus de clients, no? També suposo que, clar, en aquest cas, si dius que no és gent tan... no són nens i nenes només, també suposo que deuen ser records, no?, més enllà d'una joguina simple i normal.
Sí, són, són records i al final és aquesta infància que tots tenim a dintre, no? És aquest trosset de nen i moltes vegades jo el que dic és que és posar una mica, bueno, sobretot la gent més gran, que veig així com més fràgil, que venen encorbats amb el bastó, tampoc són tants, però vull dir que em ve gent molt gran i que s'ha desplaçat fins aquí per portar-me la joguina, doncs suposo que són... Bueno, i aquesta intenció de cuidar aquell nen que encara tenen a dintre o aquell nen que van ser. Mm-hmm, i clar. Tota aquesta part emocional.
Clar. Quines són les joguines més freqüents que arregles en aquest cas? Com són? Quines són?
El més habitual són nines, o sigui, hi ha com grans grups. Unes són nines, tant nines antigues com nines d'ara, doncs que jo què sé, se'ls ha caigut la pestanya, o se'ls ha trencat un dit, o el gos ha mossegat un braç, o s'ha descosit una part de la panxa, o les antigues, que és més en tema de les gomes, que abans funcionaven amb gomes, totes les articulacions. Després hi ha tot una altra part, que diríem que són tots els adraps, tots els peluixos, que això és més per temes de bebès o de... I, bueno, inclús no tan bebès, adolescents o gent que porten el seu peluix de quan havien sigut nens, que està molt vell, que ells no gosen rentar-lo i arreglar-lo una mica, doncs els hi faig aquesta conservació de posar-los més espuma i posar-los una mica a punt. I després tot el que són més joguines més com convencionals, la fusta, que s'ha trencat, que s'ha perdut una peça, llavors s'ha de tornar a construir la peça... Mm-hmm. Bueno,
tota una varietat.
Sí.
Clar, suposo que no deus tenir una o dues joguines només, deus tenir moltíssimes. Com ho fas per tal d'organitzar-les i després tornar-les al seu propietari? Com t'organitzes en aquest cas?
Doncs mira, això... Primer vaig començar, com que eren poquetes, doncs, bueno, anaven entrant i les anava deixant allà i després vaig veure que això havia de... com d'endreçar una mica i que cada una tingués com un codi, perquè a vegades em trucaven i em deien com tens la meva nina? I jo pensava, nina, doncs aquí en tinc 8 o 10, saps? No, aquella que tenia la panxa... I, bueno, vaig dir, això tinc que... ho haig d'enumerar. Llavors, de manera natural em va sortir, doncs, tinc com una numeració en un tampó i a cada joguina que ve li poso una gometa amb una etiqueta que té un número, diguem un codi, doncs posem, per exemple, el 333, no? Després tinc una llibreta d'ingressos on també escric el 333 amb el nom de la persona que m'ho porta i un telèfon, que és el mateix número que després li he posat a la seva joguina, i aquesta persona s'emporta una targeta de l'hospital amb aquest mateix número, de manera que quan em truquen em demanen per la 333.
Clar, exacte.
Una mica fent el símil que també passa als hospitals, no? Que portem tots la pulsera.
Exacte, sí, sí.
Per identificar-nos.
Clar, per això, d'aquí el nom de l'Hospital de les Joguines, no? Al final és la vida real, però en aquest cas, doncs, amb les joguines. I les persones que venen, com ho fan? Te la donen així normal? T'expliquen el que volen arreglar? I ja està, no? I ja t'encarregues tu.
Sí. Normalment em diuen quin és el problema que hi ha, fem el que em dic el diagnòstic, i, bueno, doncs aquí li haurem de canviar el braç, o t'haig de cosir la panxa, o haig de treure un nou patró de tota aquesta part i ho hem de tornar a cosir. No, fem una mica el diagnòstic i els explico el que els hi faré i això ho puc fer o en persona quan venen o a vegades que només enviem una foto i diem el que ha passat, pues, se li ha trencat aquesta no sé què. Llavors ja només amb la foto veig el model de la joguina i ja més o menys també els hi puc fer un diagnòstic, saps? Jo li faria això i això i això i costaria tant.
Clar, és molt car reparar una joguina?
A veure... Podria ser molt car, perquè al final són bastantes hores. El que passa que, bueno, si fos molt car, encara costaria més que les arreglessin la gent. Aleshores, com que, bueno, jo no només tinc aquest projecte, tinc un taller de maquetes aquí al barri de Gràcia i tinc altres potes que m'aguanten, per dir-ho d'una manera, doncs l'Hospital de les Joguines... No, el servei no és... No puc posar un preu l'hora, perquè llavors... ningú ho faria, saps? Faig una mica un diagnòstic així una mica per sobre i el que sí que demano és que no tinguin pressa, vull dir que normalment dono dues setmanes de...
Per fer-ho.
Per fer-ho, vull dir que si m'entra una cosa abans que és més urgent, que està més ben pagada, en el sentit de que em sostén més el taller, vull dir que, bueno, vaig intercalant
un tipus de feina en un altre i l'hospital va avançant a un ritme i hi ha altres feines que avancen a un altre ritme.
Clar, suposo que el preu deu com diferenciar-se una mica, no? Depenent de la reparació que s'hagi de fer, no? Depenent de, per exemple, si se li ha caigut a una nina o la pestanya o si s'ha de reparar, per exemple, tota la panxa d'un nino, no?
Exacte, exacte. Jo calculo una mica les hores, com que ja n'he fet bastantes, pues hi ha feines que repeteixen, llavors ja les tinc bastant comptabilitzades. Per exemple, quan són peluixos que han perdut com tota una part de la pell, que jo haig de fer puntades amb llana, això són moltes hores, llavors ja sé més o menys per on aniria el preu. Ja ho tinc comptat de tres vegades.
I per on aniria?
Doncs una cosa així com el que t'estic dient, sobre uns 120 euros.
Uh-huh. I una cosa una mica menys greu, diguem?
Una cosa menys greu com, per exemple, un canvi de gomes d'una nina antiga que s'ha de canviar tot el sistema de gomes. A veure, n'hi ha unes que tenen més intríngulis menys, podria anar entre els 25 i els 50 euros.
Vale, d'acord, d'acord.
Saps? Perquè et facis una idea.
Mm-hmm. Clar, deixant de banda el preu i la part més professional, també imagino que hi ha com una ensenyança, no?, al darrere. Quan un nen o una nena venen, per exemple, sobretot els més petits en aquest cas, venen amb una joguina trencada, el fet de no tirar-la i tenir una altra ràpidament a les mans de nova, també els hi dona com una mena d'ensenyança, no? Els fa entendre que les coses es poden arreglar, que amb paciència doncs es pot treballar amb això i que tot té arreglo, no?, al final, d'alguna
sí,
manera.
Sí, sí. Sí, sí, bueno, que també és una mica els valors que difon el projecte en si, no?
Clar.
Això d'hospital de joguines és que les joguines es poden arreglar, vol dir que les coses es poden arreglar, que els disgustos, si ens cuidem i ens abracem i ens mimem, pues, també s'arreglen. I, bueno, és una mica el bonic que trobo del projecte és que pel nen, quan el nen arriba a aquest món, per ell la joguina és com el primer objecte que té fora d'ell mateix, no?, amb el que interactua. Llavors, que aquest objecte, que és com ell estructura el món, li serveixi per entendre que les coses poden arreglar, bueno, trobo que és...
Clar.
És maco.
I més en el món en què vivim, que tot va tan ràpid, i quan ja deixes una cosa, tens una altra a les mans, i no et
exacte.
Dona temps d'acabar d'assaborir les coses poc a poc, no? En aquest cas, doncs, arreglant una cosa i fent que tingui una utilitat molt més llarga i una vida molt més llarga, doncs també es viu diferent, crec jo. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Vull dir que això també tot és aprenentatge, no? I portar el nen fins a venir aquí amb el teu net i deixar la nina aquí i veure que aquí hi ha tot de gent que també ha portat el seu nen a arreglar i, bueno, dedicar-li aquest temps a la cosa que s'ha trencat, bueno, tot és ensenyança, no?
Exacte. Doncs, Noemí Batllori, de l'Hospital de les Joguines, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
I explicar-nos tot el que feu. Gràcies.
Molt bé. Gràcies. Adéu, bon dia.
I d'aquí una estona encarem la recta final del programa per preguntar-nos sobre la felicitat. Què és el que ens fa feliços? Ara tornem i en parlem.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas. Descubren...
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales de financiación hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, parlem de felicitat aquí, al matí del cap de setmana. Parlem ara de felicitat, perquè segons un estudi de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona, aquesta no costa gaire. Han demostrat que moltes societats amb ingressos monetaris molt baixos tenen nivells de satisfacció vital notablement alts comparables als dels països rics. Un tema del que volem parlar amb la doctora Sara Miñarro. Sara, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, parlem d'aquesta felicitat i d'aquest estudi que heu fet a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, perquè, clar, com és que països potser més pobres són més feliços que no pas en els països més rics? Això és així, realment?
Doncs, bueno, segons el nostre estudi, sí. Nosaltres hem entrevistat a més de 3.000, a gairebé 3.000 persones, de les quals gairebé la meitat no té ingressos monetaris, i bueno, el resultat que hem obtingut és que tenen un nivell de felicitat molt alt, que reporten un nivell de felicitat molt alt, tot i tenir molts pocs diners.
Mm-hmm. Clar, això, a què es deu? Com és que són més feliços els que tenen menys recursos, podem dir? És perquè tenen potser una visió de la felicitat molt més limitada, o a què es deu això?
Bueno, això és potser el pas següent, no? En aquest estudi no hem pogut investigar els motius de que estiguin tan satisfets amb la seva vida, però bueno, fa un parell d'anys sí que vam fer un altre estudi en més detall, on sí que els vam preguntar què era el que els feia més feliços, i en aquell cas ens van dir que les relacions familiars i socials i les experiències, sobretot en la natura, eren els temes que més recurrents. I després hi ha altres estudis que també han investigat, han començat a investigar aquest tema, i també ha sortit, per exemple, l'espiritualitat com a un factor bastant important.
D'acord. Clar, tot això és potser, no, a la societat aquesta en la que vivim nosaltres, potser ens preguntem, no, de que potser és que coneixen poc que hi ha més enllà, no, del seu país, de la seva manera de viure, no? Potser estan més limitats i en aquest cas es conformen amb menys, i en canvi les persones que potser tenen una vida més rica o disposen de més diners, doncs són menys feliços perquè volen aspirar sempre a més, no? Pot ser aquesta necessitat de sempre voler més la que ens faci més infeliços als altres?
Bueno, jo crec que el que ens ensenya aquest estudi és que les persones poden tenir una qualitat de vida bastant alta sense necessitat de grans béns materials, no? I això, a nivell de sostenibilitat, no, i dels canvis que hem de fer com a societat, doncs ens dona una mica d'esperança de que no és necessari aquest creixement econòmic extrem basat en extreure recursos de la terra.
Mm-hmm, exacte. Exacte. Al final, doncs, hi ha també una relació, no?, entre sostenibilitat i felicitat. En aquest cas, la frase que sempre és molt coneguda de si els diners donen la felicitat o no, doncs amb l'estudi que heu fet demostraria que no, no?
Exacte. Sí, sí. De fet, és el primer estudi global a societats així de petita escala on tenim una mostra tan gran, fent la mateixa pregunta, fent servir els mateixos mètodes que els estudis més importants i més rellevants com l'Informe Mundial sobre la Felicitat. I, mm-hmm, per tant, bueno, el nostre estudi qüestiona de manera molt creïble, molt convincent, la relació entre diners i felicitat que s'havia demostrat o fins ara.
Mm-hmm. Abans comentaves el fet de l'espiritualitat, no?, de, per exemple, aquesta espiritualitat, de que les connexions amb la natura i de tot aquest entorn, doncs, pot influir bastant en la recerca d'aquesta felicitat, i que és alguns dels factors importants, no, a l'hora de tenir en compte per ser feliç. Clar, potser viure en una ciutat gran, en aquest cas, no?, fora dels pobles, perquè diuen que potser la gent dels pobles acostuma també a ser més feliç, no?, que acostuma a viure amb menys estrès del dia a dia, doncs el fet d'estar en contacte amb aquesta pau, no?, amb aquesta natura, doncs pot ser realment significant, no?, en aquest sentit també.
Sí, sí, exacte. És a dir, quan vius en un lloc més petit, amb no tant d'estrès i tantes preocupacions, doncs tens més temps per dedicar temps a la gent que t'estimes, als teus amics, a fer coses per tu, a fer coses a la natura, a observar i disfrutar dels petits plaers, i jo crec que això és una mica el que es veu més en aquestes societats, no? I també en els pobles petits, per exemple.
Clar. Sí, sí, totalment. En el dia a dia, quan vivim en una societat, en una ciutat gran, doncs és frenètic, no? I anem tots amb rapidesa, anem tots agobiats, i al final, quan et pares a pensar i quan vius potser en un poble més petit, tens més aquest temps, no, de pensar en la felicitat i de pensar en altres coses, que no pas tot que vagi tan ràpid, no? Doncs seguirem pendents d'aquest estudi, de com avança aquest estudi que heu fet sobre la felicitat, i doncs parlarem de que no costa gaire, i també ens anirem plantejant en el dia a dia si realment és així. Sara Miñarro, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres sobre aquest tema.
Gràcies a tu.
Moltes vegades hem sentit la mítica frase o la mítica pregunta de a qui volem més, si al pare o a la mare. Una pregunta que es fa en cert to de broma, no? Normalment cap als més petits, especialment en els seus primers anys de vida. Però ara, amb dues dates senyalades, tant el dia de la mare com el dia del pare, l'empresa Aladinia ha volgut fer una enquesta entre els seus usuaris per veure si realment hi ha resposta a aquesta pregunta. Sobre el tema en volem parlar avui amb el traffic manager de Aladinia, l'Ignasi Tió. Ignasi, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, sembla ser, segons aquest estudi que heu fet, que estimem, no?, o que volem una mica més a la mare que no al pare, no?, perquè amb el tema dels regals sembla que hi ha una diferència força clara, no?
Exacte, doncs sí, una mica entre cometes, no? Diguéssim, això de que volem més el pare o la mare, però sí, és el que ens han dit els nostres usuaris a l'enquesta, perquè, per exemple, es veu que per el Dia de la Mare, aquesta celebració, planegen, doncs, gastar-se una mica més, per exemple, cap al Dia del Pare. Serien 65 euros per la mare, 60 euros pel pare de mitjana, el que ens han dit.
Mm-hmm. Clar, normalment, als nens que els hi preguntes, se'ls hi fa bastant complicat, no?, respondre, perquè, clar, escollir entre el pare i la mare és força difícil, imagino, i si no passa res, doncs és complicat d'escollir. En aquest cas, sí que és cert que, doncs, s'ha arribat a la conclusió, no?, s'ha demostrat que el percentatge més alt tira més cap a la mare, i en aquest cas, doncs, sabeu, per exemple, el motiu, us han explicat, per exemple, d'alguna manera, el per què? Sabeu, per exemple, també a quines franges d'edat es refereix? O simplement és en qüestions de diners d'on s'ha pogut treure aquesta dada?
Sí, doncs mira, sobretot és una qüestió del pressupost que els usuaris destinen, doncs, a la celebració del Dia del Pare o el Dia de la Mare. I també hem vist una mica que la gent que ens ha dit que farà potser més d'un regal pel Dia de la Mare és més que la que ens ha dit que farà més d'un regal pel Dia del Pare. És a dir, en principi, per la mare gastaran més diners i faran més regals.
Més regals, exacte. I quines experiències, per exemple, es poden regalar a la mare i quines al pare? Quines són les més comunes, en aquest cas?
Doncs mira, això també ho hem preguntat als nostres usuaris. La veritat és que coincideixen una mica de la gran varietat d'experiències que nosaltres oferim. Han coincidit que tant com pel pare com per la mare, sobretot compraran experiències d'espa, de relax, massatges, també escapades, caps de setmana, estances en hotels, i també experiències de gastronomia, ja sigui una cata de vi o un sopar especial, alguna cosa així.
Mm-hmm. Exacte. I, clar, tot això crida l'atenció, sobretot hi ha hagut una dada en concret que doncs, m'ha impactat, i és que és curiós que en els dos casos gastem menys que amb les parelles, no? Que si hem de regalar, per exemple, el dia de Sant Jordi, per Sant Valentí, per l'aniversari, no?, en qualsevol data d'aquestes assenyalades, gastem més per la parella que no pel pare o la mare.
És veritat, exacte, sí, sí. Per la parella, que volíem fer una mica també, doncs, aquesta comparació que dius, ens van dir els usuaris que fins a 105 euros planejaven gastar-se o s'acostumaven a gastar. Per tant, passem dels 60-65 fins als 105, que és una diferència una mica gran, i que ja no sé gaire l'explicació que pot tenir, però sí, sí, gastem més per la parella, sens dubte.
Aquí, en lloc de la pregunta de si volem més a la mare o al pare, seria si volem més als pares o a les parelles, no? Perquè hi ha una diferència força clara de 60 a 65 euros als 100 i pico aquests que has comentat per la parella. No sé per què deu ser el motiu. Potser els pares sabem que els tenim com assegurats, si amb la parella ens hem de currar una mica més. No ho sé.
Això és el que potser t'anava a dir.
Sí, no?
Sí, 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 exacte. Els pares potser els donem més per segurs i la parella les de treballar sempre.
Exacte. Bueno, el que està clar és que tant la mare com el pare són importantíssims i doncs, si no se sap escollir, bona senyal, no?, de que tant un com l'altre són boníssims. I també tu com a fill o com a filla, doncs també amb aquests regals que puguis fer, doncs també sou bons, no? Així que moltíssimes gràcies, Ignasi, per parlar-nos d'aquesta enquesta que heu fet, que és molt curiós perquè sempre es pregunta i mai s'acaba de saber la resposta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Cooperativa Ricolta de Beget, el Ripollès, ha posat en marxa un programa de formació que inclou un contracte de 30 hores a la setmana i allotjament a un apartament durant un màxim de 2 mesos per aprendre a treballar en un forn rural. Sobre el tema en volem parlar perquè ens ho expliqui amb l'Anabel Botello, que és una de les impulsores. Anabel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, el que feu amb l'obrador de la Ricolta és ensenyar als participants, no?, com es treballa en un forn rural i doncs els hi doneu tots els coneixements necessaris, no?
Sí, 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 fem això.
Com ho feu? En quin moment surt tota la idea?
Bueno, aquí a Beget tenim un problema amb el turisme, bueno, problema no, perquè també ens ajuda a sobreviure, no?, però és hi ha un problema d'habitatge i és que la majoria de cases estan llogades per o bé ús turístic o allotjament rural i llavors ens trobem amb que és gairebé impossible tenir una vida aquí. I aquest és un problema que sol passar a altres llocs del món rural. Llavors vam pensar que una de les línies estratègiques de la cooperativa havia de ser fer accions que revertissin aquesta situació. I ens vam presentar el programa singular de la Generalitat de Catalunya, vam presentar el projecte, i bueno, aquesta és una de les línies que forma part del projecte, no? També hi ha altres línies per repoblar rural, que és així com es diu el nostre projecte.
Mm-hmm. Clar, el que voleu és precisament això, no? Ajudar a repoblar, doncs, el poble, no?
Sí, el poble, i que es pugui replicar aquest mateix model a altres llocs de l'entorn rural on tenen la mateixa problemàtica que nosaltres, no?
Mm-hmm. Clar, tot això, com va començar? Dieu que se us menjava el turisme, no? Que era pràcticament tot turístic i que calia doncs, potenciar aquesta repoblació, no? La gent que visqués a Beget, que doncs, tingués també la cooperativa algun propietari, en aquest cas algun treballador a les seves mans. Clar, us trobava en una situació complicada, no?
Sí, clar, quan vam venir a viure aquí doncs ens trobàvem amb aquest problema i la fórmula cooperativa ens va ajudar a solucionar-lo, no? Perquè a part de l'obrador doncs, també fem altres tasques de comunicació i disseny per altres entitats i dona també cabuda que puguin venir altres persones i puguin fer la seva activitat sempre que entrin dins de... dels valors que tenim a la cooperativa, no? I creiem que és una forma que es pot replicar a altres models, a altres entorns del món rural, que a vegades no tenim les mateixes necessitats o els mateixos beneficis que poden tenir zones més poblades i donar solució a que la gent hi pugui viure.
Mm-hmm. Clar. I com és aquest contracte de 30 hores a la setmana d'allotjament també per un màxim de 2 mesos? En quin moment us va ocórrer doncs, fer això? Per què vau fer això a l'hora de doncs, que algú que volgués aprendre a fer el forn, o sigui, aprendre a fer servir el forn, doncs també tingués aquests avantatges en aquest aspecte?
Bueno, quan va sortir la convocatòria del singular, del projecte singular d'economia social de la Generalitat de Catalunya, vam creure que era l'oportunitat per presentar-ho i que ens ajudessin a posar una miqueta, a materialitzar aquesta idea, no? I bueno, vam presentar, vam entrar i la veritat és que està funcionant prou bé i creiem que és bueno, que és, si compartim les nostres eines, la nostra experiència, que de moment està funcionant, pot servir perquè altres persones també ho puguin fer.
I quines persones diríeu que són les ideals per tal de doncs, aconseguir aquest càrrec?
Bé, nosaltres ara hem fet 3 estades, ens queda una, i som gent que volen muntar el seu negoci al món rural, concretament en el sector del pa, no? Però, bueno, creiem que la fórmula cooperativa pot incloure a molts altres tipus de negoci que permetin associar-se i generar sinergies entre les persones que en formen part.
Estan contents, de moment, les persones que estan fent aquesta formació, que s'han presentat?
Sí, sí, sí. Les 3 que han passat estan molt contentes.
Doncs, Anabel Botello, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que es pugui doncs, començar a treballar en aquest forn, que es pugui repoblar el vostre poble i que sigui tot un èxit. Moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies.
I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i nosaltres tornem demà diumenge a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.